d'actualitat. Molt bon dia. Hola, què tal? Com estem? 10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, dilluns 9 de març. Ens hi posem com cada dia a aquesta hora en aquest programa que us acompanya entre les 9 i les 12 del migdia. Una ciutat que avui parla de nosaltres, de dones. Ahir diumenge es va commemorar, com sabeu, el Dia de la Dona amb un munt de mobilitzacions arreu del país per reivindicar la plena igualtat entre dones i homes. Avui a la ciutat volem parlar de nosaltres amb la germana Puri Rojo i la Mònica Creus. Ambdues formen part de l'Associació de la Promoció de la Dona Treballadora i, en el cas de la Puri Rojo, que és germana de la Congregació de les Filles de Sant Josep, i també amb la Teresa Soler, que és la presidenta de l'Associació de Dones de Catalunya. Aquest divendres i dissabte, els supermercats Condis i la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer han dut a terme la campanya solidària Posem-li pebrots al càncer. D'aquí uns moments parlem amb la Maria Pera, d'Oncolliga Calella, per saber com ha anat aquesta cita solidària. I a partir de les 11, com cada dia, farem tertúlia, avui amb el Josep Basar, el Josep Grima, el Lluís Mates i el Josep Maria Parella. I acabarem la ciutat avui amb música de Diego Torres, aquest cantant argentí, nascut tal dia com avui de l'any 1971. Salutacions, un matí més. De qui us parla a aquesta hora del matí? El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps per aquest començament de setmana amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Molt bon dia. Comença una nova setmana del mes de març amb un petit canvi de temps que fa que tinguem nuvolositat abundant que ens acompanyarà durant bona part de la jornada. Hi haurà algunes estones amb sol cap a aquest mig matí, migdia, però en conjunt els núvols seran força abundants. Aquest matí, amb risc d'algun ruixadet puntual que pot afectar bàsicament el Maresme Nord i alguns sectors de l'interior de la comarca, la serralada litoral principalment, i aquesta tarda encara es poden tornar a reproduir alguns petits ruixats cap a l'extrem nord de la comarca. La resta, no esperem que hi hagi precipitació i, a més, durant la tarda cada cop hi haurà més clarianes. Tot això amb unes temperatures que aquesta passada nit han pujat pel que fa a les mínimes a conseqüència dels núvols abundants. Avui les màximes, però, també baixaran lleugerament respecte a les d'ahir, amb vents que bufaran més aviat fluixos. Variables aquest matí giren cap a sud-oest aquest migdia i posteriorment sud-est de cara a la tarda. Situació marítima dominada per la maror a tota la costa maresmenca. La predicció per demà indica que tindrem un temps completament estable i assolellat a tota la comarca, amb vents que bufaran fluixos al matí, lleugerament moderats a la tarda del sud-oest de Garbí, i amb un estat del cel en conjunt dominat pel sol, si bé encara quedaran alguns núvols que seran primets i poc importants. Les temperatures de nit baixen, però de dia pujaran i de forma clara, i encara esperem que siguin més elevades de cara a demà passat, dimecres, fins al punt que entre dimecres a la tarda i sobretot dijous es podrien formar els típics bancs de boira que costa a conseqüència de l'augment de la temperatura en contrast amb l'aigua del mar relativament freda en aquesta època de l'any. Per tant, situació, com dèiem, de moment ben tranquil·la, tot i que avui tenim aquest núvol tipus i algun ruixat, en general seran fenòmens aïllats i poc importants.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si avui us heu de moure en vehicle per Calella, la mobilitat un pèl complicada avui. Fins la 1 hi ha un tall al carrer Sant Josep, entre el pàrquing Mercat 2 i el carrer Bruguera. També un tall fins a les 6 de la tarda al carrer Jovara, entre Sant Josep i Sant Joan. Un tall fins a les 11 al carrer Bertrina, entre Jovara i Anselm Clavé. Un altre tall que comença ara i fins a les 3 de la tarda al carrer Moragues, entre Indústria i Costa i Fornaguera. Un altre tall de 3 a 6 de la tarda al carrer Jovara, entre Sant Isidre i Amadeu. I un tall de 4:45 a 7:15 al carrer Jovara, entre Ànimes i Amadeu. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, usuaris de la R1 de Rodalies, que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat i Blanes, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat. I a aquesta hora, com cada dia, saludo la meva companya Nomi Esteve. Bon dia, Nomi.
Bon dia.
Comencem la setmana i també a comarca. Què hi diuen avui?
Doncs bé, avui a comarca parlem perquè ja tenim aquí els primers confirmats de coronavirus a la comarca. Una veïna d'Alella, de 87 anys, va morir divendres passat afectada per aquest virus, el Covid-19, i una dona que patia patologies prèvies va ingressar dijous en estat greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona amb un quadre de febre i insuficiència respiratòria. Les proves diagnosticades li van diagnosticar una pneumonia bilateral Però com no era una pneumonia unilateral, sinó que tenia el coronavirus, aquest tractament no va ser eficaç i, malauradament, doncs, aquesta dona va acabar morint divendres passat. Un familiar de la víctima es manté ingressat també a hores d'ara en el mateix hospital amb un diagnòstic greu. Salut va informar dijous a l'Ajuntament d'Alella que hi havia doncs aquestes dues persones, la dona que mor i el seu fill que està ingressat, que havien donat positiu en coronavirus i que s'activava, per tant, aquest protocol establert. Què significa? Doncs que els seus familiars estan en aïllament domiciliari i ja han començat un estudi de contactes doncs, per conèixer una mica l'origen de la infecció, no? Perquè el que diu Salut i el Ministeri de Sanitat també és molt important saber d'on ve el contagi d'aquesta persona per tenir controlat l'expansió del virus. L'altre cas del Maresme és d'un home de 47 anys i veí de Cabrils que es troba en estat lleu a casa seva i que havia estat en contacte amb persones que havien viatjat a zones de risc. Per tant, aquesta persona, el focus, ja sabrien d'on ve, però també dir doncs, que aquesta persona es troba en estat lleu a casa seva, no requereix ni ingrés hospitalari. En tots aquests casos, tres casos aquí al Maresme, doncs Salut recorda que per prevenir el contagi cal rentar-se les mans sovint amb sabó o solucions alcohòliques i durant més de 20 segons. Això de posar les mans sota l'aixeta i treure-les no funciona.
No funciona, eh? Ens hi hem d'entretenir una miqueta.
20 segons i sobretot amb sabó o solucions alcohòliques. També evitar el contacte estret amb persones doncs, que mostrin signes d'una afecció respiratòria, que tinguin un refredat o que estiguin passant una grip i mantenir distància de 2 metres amb persones que estiguin amb afeccions respiratòries greus. Per tant,
molt bé.
També recordar a l'estornudar, tossir, tapar-se la boca amb mocadors d'un sol ús, també recordem molt important, mocadors d'un sol ús, o amb la part interna del colze, doncs per evitar que quan estornem o tossim, les bactèries s'expandeixin.
És a dir, allò d'aixucar-nos amb el mocador de paper i tornar-lo a pujar a la butxaca,
no,
res, eh?
No ho hauríem de fer,
una
hauríem d'utilitzar i dels arroba ja ni en parlem.
No, aquests ja ni en parlem, exacte. Molt bé, Naomi, què més?
Seguim amb més qüestions, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha compromès a tenir restituïdes les motes dels rius d'aquí a 8 mesos, com a molt. Aquest és el compromís que es va desprendre de la reunió de la Comissió Territorial de la Conca de la Tordera celebrada la setmana passada a Hostalric. El director de l'ACA, Lluís Ridao, es va comprometre de forma explícita a restituir totes les motes afectades pel temporal Glòria en un període d'entre 6 i 8 mesos. Els treballs tenen un cost global d'entre 5 i 7 milions i inclouen doncs, treballs de neteja en lleres, el restabliment del servei de la desanalitzadora de la Tordera a Blanes, i ho explicava Ridao en sortida d'aquesta trobada. Si et sembla bé, l'escoltem.
Doncs vinga, sentim-lo.
L'actuació pròpiament de captació d'aigua desalada, perquè en aquests moments la desaladora està aturada. Aquí ja estem actuant, d'alguna manera, amb l'emergència, amb el reposar el que és la mota i tot el que és la captació d'aigua desalada. És una infraestructura doncs, crítica important, i a la vegada doncs, ja hem començat doncs, a Hostalric, que és el primer punt, i anirem baixant doncs, a refer motes, canalitzacions i retirar de vegetació.
Doncs ja han començat a posar fil a l'agulla. Aquesta trobada convocada per la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat, i eren presents doncs, representants de tots els ajuntaments de l'Alt Maresme afectats pel temporal Glòria i pel desbordament de la Tordera. Per la setmana que ve també està prevista una reunió entre Generalitat, Estat i Diputació que permetrà doncs, tenir una previsió dels ajuts que començarien a arribar cap aquí a la comarca en forma de subvencions i bueno, com per exemple les obres d'aquí de Pineda que ja s'han licitat.
Les del passeig marítim. Molt bé, alguna cosa més, Naomi?
Doncs sí, seguim amb una última qüestió, en aquest cas de Mataró, perquè els veïns de la ciutat segueixen denunciant la creixent inseguretat que pateix la ciutat. Una problemàtica que afecta diferents barris, però que en les últimes setmanes, com també m'ha explicat aquí, ha colpejat especialment el centre de Mataró, amb robatoris i intents de robatoris de forma pràcticament diària, tant en habitatges, locals, establiments comercials, com també en l'interior de vehicles. Veïns de la ciutat afirmen que la situació és insostenible i que se senten insegurs i posen d'exemple que, per exemple, en una setmana del mes de febrer va haver-hi més de 10 robatoris tots en una setmana i en una mateixa zona. Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, David Bote, assegura que s'està treballant per trobar una solució al problema i que els Mossos ja han augmentat la seva presència al centre de la ciutat. Els veïns, però, asseguren que, tot i que aquestes mesures dissuasòries sí que han aconseguit, potser rebaixar una miqueta els robatoris, no han aconseguit frenar-los del tot i segueixen demanant més mesures.
Molt bé, Naomi, doncs així comencem la Setmana Comarca, entre d'altres. Que vagi molt bé, gràcies.
Igualment.
La Naomi Esteve que marxa cap a la redacció. Si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades i podeu tornar a veure el vídeo amb la performance El violador ets tu, que es va fer ahir amb motiu del Dia Internacional de les Dones. I també com a destacat aquest manifest del Dia Internacional de les Dones que van llançar la Mercè Panosa i l'Eva Torró en el Passeig de Mar i previ a la marxa del Dia de la Dona Treballadora. I anem a fer, com sempre, a aquesta hora una lectura dels titulars de la premsa. Diu El Punt avui a portada, clamor feminista, el feminisme torna a omplir els carrers de diverses ciutats catalanes reivindicant una igualtat real. El Dia de les Dones consolida un moviment reivindicatiu massiu, més jove, interclassista i divers. La reivindicació s'estén arreu del món amb centenars de milers de dones defensant els seus drets. També com a destacada la portada del Punt avui, un terç d'Itàlia en quarantena, el govern confina 16 milions de persones per controlar l'expansió del coronavirus, 7 morts més, tots entre 73 i 92 anys, eleven a 17 el nombre a l'estat espanyol. Mort el novel·lista i assagista Luis Racionero i la CUP, que diu vam defensar Puigdemont sols i sols defensarem Torra. És una entrevista a Edgar Fernández, portaveu del Secretariat Nacional de la CUP. Altres titulars de la premsa d'avui. Llegim a la portada del periòdico Marea Violeta. Itàlia aïlla el seu cor econòmic pel coronavirus. També a la portada de La Vanguardia el Dia de la Dona d'ahir. I també com a titular destacat, Europa assumeix la gravetat del virus i eleva les restriccions. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País a la portada que en aquest cas també fa referència al Dia Internacional de les Dones i una entrevista a Giuseppe Conte, que és el primer ministre d'Itàlia. Hauria sigut criminal ocultar dades del virus o minimitzar-lo, ha dit en aquesta entrevista que li ha fet el diari El País. I acabem amb la portada del Mundo, també fent referència al dia d'ahir, i també diu que Feijóo aconseguiria revalidar el govern en solitari per un marge mínim. És el que titula avui a la seva portada al diari. Són les 10:17. Aquest cap de setmana s'ha fet la campanya solidària Posem-li pebrots al càncer. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer i els supermercats Condis l'han dut a terme. On Colliga Calella hi ha participat. Volem saber com ha anat aquesta cita solidària. Parlem d'aquí a uns minuts amb la Maria Pera, que és la vicepresidenta d'On Colliga Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ja han passat 15 anys des que aquest establiment va obrir les seves portes a la nostra ciutat. El Tall Calella, amb motiu d'aquest aniversari, vol agrair al públic en general i als seus clients en particular la confiança mostrada durant aquest temps. Aquest aniversari coincideix amb el canvi de local. Ara, el Tall Calella segueix oferint la qualitat dels seus productes més a prop del cor de la ciutat. A la plaça de l'Església, just al costat del seu establiment, Porcus. I tant si tries Porcus per passar-hi una estona assaborint algun dels seus productes o al Tall per comprar-los, sempre seràs benvingut. Gràcies, Calella, per aquests 15 anys.
Llibreria La Llopa, a Calella. Més de 40 anys connectant autors i lectors de llibres. A La Llopa hi podeu venir a fullejar la millor selecció de les últimes novetats i un gran fons bibliogràfic d'obres clàssiques. Especialitzats en llibre infantil i juvenil. A La Llopa hi trobareu dues llibreries en una. Pensem que el llibre infantil ha de tenir un espai propi i diferenciat del llibre adult. Així que li dediquem una gran zona exclusiva per a nens i joves. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella. Telèfon 93 766 1634.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook, clica'm m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Passen 20 minuts de les 10, on Colliga i Condis tornen a unir-se, ho han fet aquest cap de setmana per celebrar una nova edició de la campanya Posem-li pebrots al càncer, una iniciativa impulsada per la Federació d'Entitats contra el Càncer destinada a recaptar fons per lluitar contra aquesta xacra, aquesta malaltia del segle XXI. La campanya ha posat a la venda bosses de pebrots, en aquest cas vermells i verds, al preu de 1,50 €. Maria Pera, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sònia.
Com ha anat aquest cap de setmana? Com ha anat la venda de pebrots per posar pebrots al càncer? Com ha anat això?
Molt bé, molt bé. La gent tenia ganes de col·laborar, o sigui que quasi tothom qui entrava al supermercat li deies, mira que vol col·laborar, i quasi tothom agafava els pebrots. A vegades n'hi havia que agafaven una, a vegades dues, i a vegades 6 o 7 de bosses. Vull dir que molt bé, ha anat molt bé. I, bueno, gràcies també a les voluntàries que hi han estat, perquè si no hi ha les voluntàries que animen una mica a comprar, a vegades passen de llarg la gent. I llavors amb les voluntàries hem anat fent feina.
Teníeu la sensació que la gent quan entrava al supermercat ja sabia de què anava la campanya o els hi havíeu d'anar explicant?
Hi havia gent que ja, com que ja... És la sisena vegada que ho fem, des del 2015 que ho estem fent, o sigui, és la sisena vegada i hi ha molta gent que ja esperava les voluntàries. O sigui, me recordo una senyora a Malgrat, que hi vaig anar-hi, i diu, ai, Maria, que ja t'esperava, ja pensava, avui trobaràs a la Maria, que ja vaig veure, perquè els Condis també tenien els cartells, que el 6 i el 7 de març hi hauria aquesta campanya, i ja tenien ganes de comprar els pebrots.
Bueno, i com ha anat? Volem saber si heu vengut molt, si s'han aconseguit els objectius, Maria. Com ha anat aquesta venda? A veure, explica'ns-ho.
Mira, jo puc parlar pels que nosaltres hem cobert. Uh-huh. Arenys ha sigut tot un èxit. El dissabte a la tarda van acabar-ho de rematar, que van anar-hi tres noies joves i ho van acabar de rematar. I van vendre Arenys 750 bosses. O sigui que molt, molt, molt bé. A més, Arenys és un Condis gran, està molt ben situat allà a la Riera, venen molt, clar, i com més gent entra, pues més gent compra pebrots.
Feu números, 750 bosses al preu d'un euro i mig, per tant,
sí,
una bona xifra.
1.125 euros, molt bé. Llavors, a Malgrat, que també és un supermercat bastant gran, es van vendre 434 bosses, que també està molt bé, i que són 651 euros. I llavors a Canet és un supermercat més petitet, però bueno, també està bé, i van ser 267 bosses que es van vendre, o sigui, 400 euros. I a Pineda no tenien les dades, perquè els he telefonat aquest matí i no tenien les dades, però bueno, que va ser tot un èxit, perquè entre el divendres i el dissabte al matí es van acabar els pebrots.
Per tant, molt
bé. O sigui que el dissabte a la tarda les voluntàries que tenien que anar a la tarda no hi van poder anar perquè ja no quedaven pebrots per vendre. Tot un èxit, també.
Teniu dades del conjunt de Catalunya de com ha anat la campanya, Maria?
No, això és clar, han de recopilar-ho tot i així, i fins d'aquí uns dies no ho sabrem. Quan ho sàpiga ja t'ho diré, Sònia.
La Maria
de moment encara no.
La Maria ens ha enviat aquest matí algunes fotografies de les voluntàries, però hem vist voluntàries molt jovenetes.
Sí, escolta, i que ja han dit que a veure quan hi havia alguna altra campanya així per ser-hi, i molt contentes d'haver-hi pogut participar, i bueno, que va ser un èxit, elles allà a Arenys, quan hi vaig anar. A més, el personal dels Condis també animen a la gent a comprar, o sigui, nosaltres vam anar-hi de matí i tarda, però llavors al migdia no hi havia ningú de nosaltres, de voluntàries. Doncs a la gent que passava per les caixes, el personal del Condis deia, ai, que vol participar o col·laborar amb aquest... I sí, i la gent, vull dir que els treballadors, però quasi tot eren noies allà, sí, a les caixes, animaven a la gent també a comprar-ne, o sigui que estem molt agraïts a Condis també, eh?
Bueno, està clar que el càncer és una cosa de tots, eh? I per tant, tots hi hem de arrimar l'ombro, que es diu en aquest cas, no?
I, tant,
i que important que és doncs, la canalleta jove que puja ja amb aquest esperit solidari, Maria.
Sí, 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 sí. Jo estic contenta per veure el... La, bueno, si tens les fotos, sí, veuràs que totes tres estan allà amb una somrissa, perquè, clar, entrava la gent i anaven al darrere. Mm. I això, i el petit, el meu net, també anava, en vez d'estar-se allà quiet, anava buscant pel supermercat a veure qui trobava per dir-los i molt bé,
ho celebrem.
Estan contents els nens de poder col·laborar-hi.
Molt bé, doncs aquest cap de setmana hi ha hagut aquesta campanya Posem-li pebrots al càncer, però els hi hem de posar cada dia, eh? Malauradament s'han de posar pebrots al càncer cada dia. Maria Pera d'Oncollia Calella, gràcies, com sempre, per la feina que feu, que vagi molt bé.
I moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos a explicar-ho.
Molt bé, Maria, un petó. Gràcies.
Ja,
que tinguis un bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Doncs bones notícies. La gent solidària una vegada més amb aquesta campanya dels supermercats Condis i la Federació d'Entitats contra el Càncer. Posem-li pebrots al càncer.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
.cat.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Activa't! Fes-ho ara i sense excuses, perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
Jornades de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla. Dilluns 9 de març, ESO. Visites guiades al centre de 17 a 18 hores i xerrada informativa a les 18. Recordeu, jornades de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla el dilluns 9 de març. Institut Bisbe Sivilla, Vall de Venedor 39, Calella, telèfon 93 766 1201. També ens trobareu a les xarxes socials.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clic que m'agrada.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook, clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs ja som a plató amb les convidades d'avui. Ahir va ser el Dia Internacional de la Dona. Era diumenge i, per tant, nosaltres no teníem programa i vam pensar, no passa res, ho traslladem a dilluns i ens quedem tan amples, només faltaria. Ens acompanya la Puri Rojo. Què tal, Puri?
Muy bien, muy
bien. De la Congregació de les Filles de Sant Josep.
Sí.
La Mònica Creus. que és una noia molt vinculada al projecte Créixer, que deriva de les filles de Sant Josep, ara ho explicarem, tot això, i la Teresa Soler, que ja la coneixem tots perquè és la pressi de les dones de Calella.
Jo mateixa, bon dia.
Com esteu?
Pues molt bé.
Sí? Com vau viure el dia d'ahir?
Molt bé, fue muy bien. Sí? El día de ayer muy bien. Bueno, es la marcha que ya llevamos, fue la octava marcha.
Sí.
Y la verdad que muy bien, porque hubo mucha convocatoria, mucha gente, la verdad que muy contentas de haber hecho esta marcha y sobre todo el motivo por el que se hace la marcha, ¿no? Uh-huh. Todo el tema de la igualdad.
Fíjate, estem al 2021 i encara estem parlant d'igualtat.
Sí, sí, sí. Si se hace un poco memoria histórica, yo pienso que sí que se ha avanzado mucho en este tema. Pero creo que queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Y que mucho depende de las mujeres, o sea, mucho.
Mm-hmm. Companys, podem recuperar el manifest que ahir van llegir al passeig de Manuel Puigvert la Mercè Panosa i la, en aquest cas, la ja ho diré, la Mercè Panosa i la Eva Torró. Gràcies, Teresa. Gràcies.
És un plaer.
Me'n refio moltes vegades de la meva memòria, que també em falla. Podem recuperar el manifest? Si us sembla, el sentim, el veiem i després el comentem. Vinga, som-hi.
Perfecte.
Les dones hem dit prou. I aquest prou no s'esgotarà fins que la igualtat real i efectiva entre dones i homes sigui una realitat, aquí i arreu del món.
Diem prou al sexisme, al patriarcat, a la violència contra les dones i al lideratge polític masclista. Des del món local volem reivindicar els drets de les dones i el dret a tenir polítiques públiques amb perspectiva de gènere. Demanem que es compleixin les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya en defensa dels drets humans de les dones. En concret, ens hem d'autoobligar el món local a complir i fer complir la llei 17/2015 de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes, i demanem en concret que l'article número 6 de la llei no caigui en l'oblit. Les dones seguirem lluitant perquè ens reconeguin els nostres drets i ho farem amb veu pròpia sense permetre que ningú ho faci per nosaltres.
El Dia Internacional de les Dones és un moviment polític que lluita pels drets humans, la igualtat i la justícia, i se suma a la lluita contra el racisme, el classisme, la xenofòbia i la LGTB-fòbia. Exigim el ple gaudi dels drets humans, per la qual cosa és fonamental tenir una vida lliure de violències, estereotips i rols de gènere i de discriminacions de qualsevol mena. Les dones tenim el dret a viure lliures de violències masclistes. Cal erradicar la xacra de les agressions físiques i psicològiques. Denunciem qualsevol tipus de violència i discriminació sexista, així com qualsevol agressió per motius d'orientació i identitat sexual.
Reivindiquem una educació pública, laica, inclusiva i feminista que faci créixer lliures nenes i nens. Cal educar els nostres infants en els valors de la igualtat de gènere i posar la lluita feminista i la perspectiva de gènere des dels primers trams educatius fins a la universitat. Demanem el ple gaudir dels drets econòmics i socials i trencar definitivament la bretxa de gènere que existeix en el nostre país, 23%. Per tant, calen polítiques feministes. Reclamem a les empreses que incloguin la visió de gènere i la lluita contra les desigualtats salarials, que la maternitat no sigui motiu d'expulsió ni discriminació en el món laboral. També s'ha de posar en valor i donar visibilitat al treball domèstic no remunerat i reivindicar la corresponsabilitat real en les tasques de cura i el dret al temps personal.
Celebrem l'Acord Nacional de l'Agenda 2030, que s'assigna el passat 21 de febrer en el Palau Modernista de Sant Pau, però també reivindiquem la mirada transversal i feminista als 17 objectius. En concret, mirem l'objectiu 10, que emplaça tant governs com organitzacions a garantir la igualtat d'oportunitats i reduir les desigualtats, promovent legislacions, polítiques i mesures concretes. Els governs municipals tenim la capacitat de millorar les condicions socials i laborals de les dones a través de mesures i accions basades en l'anàlisi de la realitat territorial. Per això ens hem de comprometre a assumir la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Hem de ser un país compromès amb la igualtat de gènere.
El maig passat vàrem celebrar les eleccions municipals i els nous consistoris hauríem de saber incorporar la perspectiva de gènere i les polítiques d'igualtat en els plans de mandat municipal. Per això ens emplacem a fer-ho realitat. Lluitem perquè el nostre esforç ens farà millor com a societat i perquè el nostre camí desbrossarà el dels nostres fills i filles. Barcelona, febrer de 2020.
Molt bé, doncs aquest és el manifest que van llegir ahir la Eva i la Mercè. Em voleu dir alguna cosa del que heu sentit? Patriarcat, violència, polítiques públiques, aprovar lleis, maternitat...
Bueno, el feminisme és una idea radical que sosté que les dones són sobretot persones, no? Uh-huh. Llavors, evidentment, doncs, aquests discursos van dirigits cap aquí, cap a la igualtat. Clar, la igualtat és una cosa que no només s'ha de defensar en aquest dia, sinó que ho hem de treballar col·lectivament i individualment cada dia, que és el que una mica... el que comentàvem ara aquí fora, no? Sí.
La maternitat, que encara algunes empreses doncs continua sent un problema, no? Quan una dona es queda embarassada...
És un problema, els recursos humans, sí, a l'hora de triar, moltes vegades trien homes perquè, bueno, es quedarà embarassada, l'haurem de substituir, i llavors anem a lo de sempre, és el peix que es mossega la cua, i és una qüestió cultural i de creences. Si no canviem això, sempre, perquè moltes vegades a davant d'un lloc de recursos humans hi ha una dona, no? Que això encara sorprèn més quan una dona fa aquest tipus de discursos, i això és una cosa que està passant ara.
Mm-hmm. I a més és increïble en el temps en el que estem vivint, que et trobis amb una entrevista de feina que et facin la pregunta de si ets mare o tens previst tenir un altre fill, doncs et sembla que, ostres...
Bueno, aquí ja marquen cintura,
clar,
no?
Clar, ja t'estan dient, escolta, no, que si has de tenir un fill o tens previst tenir un fill, no t'agafarem a tu, agafarem a una altra persona. Llavors em sembla una miqueta que en ple segle XXI passi això.
D'aquí que hi hagi dones que ho amaguin, com van a fer una entrevista de feina, doncs que la pregunta aquesta de tens previst ser mare, doncs hi hagi dones que ho amaguin per la por, doncs, a no tenir aquesta... a no aconseguir aquesta feina, no? Aquest any hi ha una tendència, ha estat un dia molt reivindicatiu, molt lligat a aquesta performance al Violador ets tu, i us volia demanar a veure què en penseu d'això.
Jo no estic gaire d'acord amb
per
això.
Què?
Doncs perquè no, perquè crec que els extrems són tots dolents, i, a veure, jo crec que el violador és el que viola, el que mata és un assassí, i el que maltracta és un maltractador. No podem ficar a tots els homes en el mateix sac, perquè no és així, no és així. Llavors jo crec que s'està portant molt a un terreny que tampoc és just, tampoc és just. També hi ha homes que són bones persones, hi ha homes que també pateixen un maltractament per la dona, i jo crec que, clar, la dona també, hi ha algunes que se senten tan cofullades amb el que és la justícia que tenim ara aquí, que s'aprofiten d'això, s'aprofiten. Llavors jo he viscut alguna cosa molt, molt de prop en aquest sentit, i no estic gaire d'acord amb els extrems d'aquests feministes que no, que crec que no.
Digues, Teresa.
Jo crec que s'ha d'explicar. És com tot, vull dir, has de tenir tota la informació. Jo vaig anar a un dels assajos perquè per opinar personalment, ja no com a dona, sinó com a Teresa també Soler, no com a representant de Dones de Calella, doncs m'agrada anar a veure les coses com funcionen, no? I penso que, bueno, que la idea, si mirem que ve de Xile i ve d'un context polític diferent, on això doncs hauria estat realment una reivindicació important, aquí s'ha volgut fer com a alguna manera per donar veu a tots aquests silencis, no? Per donar veu, per dir no, està passant això i estem en contra. Evidentment, i amb això estic d'acord amb tu, clar, els homes que no són violadors, que són la majoria, gràcies a Déu,
sí, sí.
I que no fan aquest tipus de... que no tenen aquest tipus de comportaments, doncs, bueno, no tenen per què sentir-s'hi al·ludits, no? I estem parlant, a veure, de la comunitat feminista que ja fa el que ha de fer, no? Que d'alguna manera doncs són una gent antisistema i són una gent doncs molt més extremista. Jo, com a feminista que sóc, però més moderada, doncs potser no estaria d'acord amb el 100%, però, bueno, sí que entenc que aquests moviments existeixin i ho respecto. Això sí que m'agradaria deixar-ho molt clar.
El que passa que, com deia la Puri també abans, no? S'ha d'entendre, i també ho deia la Teresa, s'ha d'entendre molt bé d'on ve això.
Claro.
No?
A mí me parece que estoy de acuerdo con lo que dicen y respeto muchísimo, pero sí que me parece que está un poquito fuera de contexto. Si coges un poquito la letra de esta canción, me parece que mezcla cosas que no, que, o sea, que tampoco tienen más que ver. Esto nace en Chile, en un contexto de un maltrato serio, donde a nivel judicial y político no hay una respuesta como podamos tener aquí. Entonces, claro, sacarlo de ese contexto, traerlo aquí, me parece que difumina un poco la realidad de lo que es.
Teniu la sensació que en aquests dies, com el d'ahir, el Dia de la Dona, hi ha molta gent que surt a fer-se la foto, sobretot a xarxes, a escriure aquelles coses que sonen tan bé i que les llegeixes i dius que guai, però avui, el dia després, tornem a estar allà mateix?
Vosaltres. Què penseu?
Jo crec que sí. Va.
Tu creus que sí, Mònica?
A veure, sí.
A veure, no es pot generalitzar, però sí.
No, aviam, sempre hi ha un darrere fons polític, no? I quan venen aquestes diades, doncs, bueno, mola molt, no?
Sí. Mola molt.
Mola molt ser-hi. Vull dir, bueno, jo sí que vaig anar a la cursa que van fer elles, que no vaig participar perquè estic lesionada. Però
la marxa de la dona, eh?
De la dona. Vaig fer acte de presència. No sé si vaig sortir alguna foto, de moment no m'he vist, però segurament que sí, que vam fer alguna foto.
Sí, està l'espai.
Però després, doncs, bueno, vaig estar per allà, vaig estar parlant i vaig estar veient com anava tot. I després, doncs, bueno, com que tenia família a casa, no que no vaig anar a la manifestació, val? Però bueno, també ho vaig seguir de prop, perquè penso que, bueno, el ser feminista és una cosa que la portes al cor, no? Que ja està bé anar-hi, però no, en el meu cas no sento la necessitat de sortir cap foto, encara que jo no sóc cap personatge polític.
Aquesta marxa de la dona treballadora que veu organitzar vosaltres, sí. des de l'Associació de la Promoció per la Dona, ¿quina valoración feu? ¿Esteu contentas?
Muy contentas. Bueno, primero agradecer a todas las asociaciones y ayuntamiento que nos apoya siempre muchísimo. Yo siempre tengo que dar muchas gracias. Y luego muy contentas porque hubo mucha participación, tanto desde nuestro proyecto como otras asociaciones, la gente muy unida, el ambiente muy bueno. Entonces, de verdad, muy, muy buena valoración, sí.
I les nostres noies, que van venir amb una il·lusió brutal, totes a les 8 del dematí, preparades per fer entrepans, per ajudar, i els nens també. Llavors, pues això és d'agrair.
Quan parles, Mònica, de les nostres noies, a qui et refereixes?
Pues a totes les noies que estem allà i...
En aquest cas, en el projecte Créixer, que és un projecte que hem de dir que depèn de la Congregació de les Filles de Sant Josep. Ho hem explicat ja moltes vegades a la ràdio, però per si algú està despistat, Puri, ¿nos lo puedes explicar un poquito?
Sí. Bueno, este proyecto nació, pues este es el sexto año, me parece, quinto o sexto año, y bueno, nació un poco desde la residencia Bidi, porque, bueno, las chicas que estaban en acogida, intentábamos derivarlas a escuelas de formación, a hacer cursos y tal, y veíamos que no llegaban al nivel que a lo mejor una escuela puede ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió un poquito el decir, bueno, pues vamos a hacer una formación un poco más al nivel nuestro, donde podamos ir empoderándonos, coger confianza en nosotras. Entonces, bueno, este proyecto tiene tres líneas transversales, que es formación humana, laboral y profesional. Y luego tiene, bueno, muchas actividades que vamos haciendo manualidades y bueno, va un poquito por ahí. La idea es totalmente la promoción y el empoderamiento de la mujer. Uh-huh. Y yo siempre un poco digo que el acompañamiento, por llamarlo de alguna manera, es como muy personalizado. Cada una luego un poco, hay gente que ya ha encontrado su trabajo, hay gente que ha montado su empresa, hay gente que ha montado algún casal, hay gente que se ha planteado seguir estudiando y está haciendo grado superior. Entonces, bueno, muy bien, la verdad que va un poco por ahí, empoderar y promocionar, es la idea de este proyecto.
Aquestes classes, aquests cursos, els feu directament a les vostres instal·lacions, sí, allà sí, al carrer Església?
Sí.
Et puc preguntar, Mònica, com arribes tu aquí a la Casa de les Hermanites, que és com ho coneixem a Calella,
sí,
no?
Sí, bueno, jo vivia a Barcelona i vaig arribar aquí farà uns 4 anys. Vaig arribar sense feina, vaig arribar en una situació bastant fotudeta. Uh-huh. I, bueno, una de les noies, que ara mateix té una empresa pròpia, em va dir, bueno, mentre no trobes feina i tal, et portaré en un lloc, fan cursos, i vaig entrar. I ara jo ja treballo, o sigui, jo faig temporades des de fa 3 anys, però jo no em desvinculo en absolut. De fet, jo faig el curs i ara quan comença a treballar, doncs, bueno, ja faré l'examen, és igual, però jo segueixo vinculada totalment, totalment.
I tu creus que la feina que has trobat l'has trobat gràcies a estar en aquest projecte?
Sí, perquè sempre trobes ajuda, sempre. sempre, sempre et donen un cop de mà, elles coneixen moltíssima gent i llavors, pues, bueno, sempre, sempre et donen el cop de mà perquè et sigui més fàcil, no?
Yo de todas maneras sí que quiero poner el acento, porque ya siempre quiero poner el acento un poco en lo que son ellas. O sea, yo todo el tema de la promoción y formación humana, ¿no? El que ellas se empoderen, el que conozcan y valoren lo que son, ¿no? Como don y capacidad, a mí me parece, o sea, de este proyecto me parece lo más importante, y eso lo hacen ellas, o sea, eso lo hacen ellas, el ir descubriendo, bueno, y yo con ellas, o sea, quiero decir que yo me siento una de ellas y nos vamos descubriendo como mujeres en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades, en decir, yo sirvo, yo valgo y yo tiro adelante. Y eso es la persona, o sea.
Porque muchas de estas mujeres se acercan con una autoestima muy baja.
Sí.
Puri.
Sí. Muy baja. Muy baja, con realidades duras, con situaciones personales en las que se sienten que no pueden, que ellas no saben, que no. Sí. Uh-huh. Y bueno, y uno de los objetivos, yo para esto soy muy, tengo mucha fuerza a este nivel, el decir, las mujeres podemos, y tú puedes como podemos muchas o como queremos poder, o sea, querer es poder. Entonces yo ahí sí que pongo muchísima fuerza.
Tu deies, Mònica, que vas arribar a una situació delicada. Mm. Amb què et vas trobar? És a dir, tu venies segurament amb una autoestima molt baixa.
Venia...
Què és el que vas trobar aquí a les Hermanites?
Una família, persones amb les que podies comptar. Jo venia amb la meva mare i amb la meva filla. Jo m'havia quedat sense feina a Barcelona, sense atur, sense res, perquè havia tancat l'empresa on treballava. I no trobava feina aquí perquè vaig arribar a l'estiu i aquí és bastant complicat quan ja arriba el temps d'estiu i ja quasi tot està agafat.
Perdona, entenc que venies també sense parella, no?
Sí, jo estava divorciada. I bueno, vaig trobar-ho tot, tot en seguida. És que és una família. És que veus com t'acullen, és que ens acabem sent això, no? Sí, amb les noies acabes sent una família. Jo tinc la meva mare, que la meva mare ara mateix pues, bueno, no està de salut com ens agradaria, i sempre tens l'apoyo de qualsevol d'elles, de qualsevol.
Quina creieu que és la situació de la dona en el món local? Parlem de Calella, aquí a Calella. Com ho veieu? Teresa.
Com ho veiem?
Sí.
Bueno, la situació, doncs, com Calella és una ciutat com una altra, hi ha de tot, no? Jo m'he apuntat unes coses,
sí,
perquè ja sabia, he apuntat els deures. Ja sabia, ara em preguntarà, i jo, sí. Hosti, en mi mundo, i això de l'estat... Bueno, fa sempre 39 dones van ser víctimes de violència masclista durant el 2019. N'hi ha 40, que se sàpiga, amb ordre d'allunyament, i 55 dones han demanat ajuda. Això són unes dades...
Això ho va dir l'altre dia el regidor Ramon Llamazares aquí.
Que jo vaig prendre nota d'això, però jo penso que realment són moltes més, perquè, per desgràcia, moltes vegades són moltes més les que no diuen res, les que no s'atreveixen a denunciar. Nosaltres a l'Associació Dona tenim els dissabtes, que ja saps que t'ho he comentat, una advocada on pots venir a assessorar-te, perquè no sempre s'ha de denunciar, a vegades es necessita ajuda, i ara faig publicitat jo, eh?
No, No, explica-ho.
No sempre s'ha de denunciar, vull dir, a vegades vas i tens recursos per les necessitats, dones que estan sense feina, dones amb fills que estan separades o soles, no solament es tracta de maltractament, hi ha moltes altres carences, no? Que s'han d'intentar omplir. Nosaltres, doncs, des de dones també ho intentem fer, així com també volem intentar muntar una petita bossa de treball per unir una mica, doncs, la necessitat de feina amb gent que no troba, de dones que estan en una certa situació de risc, encara que, bueno, benestar social funciona bastant bé, tinc que dir jo, per les experiències que he vist, doncs, funciona bastant bé, però bueno, quines característiques té Calella que no tingui una altra ciutat? Bé, potser no sóc jo la persona més adequada per dir-ho, però sí que com a ciutadana veig que sí, que hi ha i es podrien fer moltes més coses segurament.
Sí, que jo que venia de Barcelona, d'Hospitalet concretament, sí que m'he trobat que aquí a Calella tens com molta més facilitat absolutament amb tot. Al ser una ciutat més petitona...
Clar, també la diferència de...
Clar, una ciutat gran.
Clar, en tots sentits, clar.
S'arriba molt més a tots els llocs.
El benestar social, l'Ajuntament, o sigui, vas a demanar qualsevol cosa i, a més, són molt propers, molt més propers.
Es gestiona més ràpid.
Sí.
És una mica, sí.
Digues, Puri.
No, yo siempre he trabajado en el tema de la dona, he vivido en distintos lugares y una de las cosas que yo destaco en Calella, creo que la situación de la mujer aquí y fuera de aquí es dura, o sea, es una situación dura, Pero una de las cosas que yo destaco de Calella, que me impresionó cuando llegué de manera agradable y me sigue impresionando, ¿no? Y es un poco la acogida a lo inter, o sea, a muchas culturas, mujeres de distintas culturas, intercultural, que vienen con situaciones duras, que pues con situaciones muy deprimidas. Y yo sí que veo que Calella trabaja muy bien. Yo de verdad he trabajado en otros lugares y no tiene nada que ver. Yo siempre en mi casa digo, qué bien funciona lo social en Calella. Qué bien funciona lo social en Calella. Porque siempre quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Siempre y siempre todo se puede mejorar. Pero ves otros lugares que dices, bueno, te buscas un poquito la vida, ¿no? Y yo aquí veo que se intenta siempre.
Hay un interés.
Está mucho más integrada.
Hay mucho interés.
Hay un interés.
Y es un interés de acogida a lo inter, de ayudar a esta mujer de distintas culturas. A mí, yo esto de verdad me sorprende de manera muy agradable, sí.
Hombre, es grato encontrar eso.
Yo esto,
y no solamente a las personas de diferentes culturas, sino a las de aquí también.
Sí, sí, no, por supuesto. No.
Porque es importante.
Ayuda, ¿no?
Sí, sí. Es importante también decirlo, porque claro, ya sabes, la leyenda urbana, se ayuda a los de fuera,
dentro
no, se
de
ayuda
que, claro,
a todas
no,
las
no,
personas
no, por supuesto,
que lo solicitan no. Y que se puede. Claro.
Sí, sí, no, por supuesto, no. Uh-huh. Sí.
Vosaltres teniu, suposo que com a associació de dones, o en aquest cas com la residència, com la congregació i el projecte Créixer, teniu molt de contacte amb política social? Esteu en contacte permanent?
Sí, 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 sí. Nosotros trabajamos mucho con servicios sociales.
¿Por qué las cuestiones, Puri?
Pues, a ver, el trabajo que hacemos con servicios sociales, ellos nos derivan a las personas, trabajamos totalmente en red, y de verdad desde el primer momento, muy bien con ellos, nos van derivando a las personas, se va haciendo todo el seguimiento, el acompañamiento.
Dius que os derivan a las personas, es decir, ¿estas chicas primero van a política social?
Algunas sí, otras no.
Yo
algunas,
no,
claro. Algunas,
yo,
algunas sí.
Van directamente, ¿no?
No es el 100%, sí, pero hay un porcentaje muy alto que son derivadas. Sí.
¿Y qué perfil? ¿Qué perfil tienen estas mujeres?
Pues a ver, puede haber perfil de maltrato, de vulnerabilidad económica, de situación un poco, por ejemplo, pues como vino Mónica, ¿no? Su madre, su hija, ella sin trabajo, separada, uh-huh. Un poco todo, un poco por ahí.
Vosaltres també teniu aquesta residència per dones que doncs tenien en aquest cas que van haver de marxar de casa seva per temes de violència masclista. Encara la manteniu o ja no hi ha?
La residència ara mateix està cerrada. Uh-huh. Bueno, pues un poco por temes internos de que cuesta, ¿no? Cuesta mucho
mantenerlo.
Aparte que cuesta mucho mantenerlo, que al nivel congregacional, la congregación a nivel humano no tiene el soporte que se tenía antes, ¿no? La vida religiosa también va en esto un poco bajando, entonces bueno, tuvimos que tomar la decisión de cerrarla.
Quina és la implicació de la vida religiosa, del món religiós, amb tot el que està passant amb les dones, Puri?
¿Cuál es la implicación?
Voy a contestar, bueno, creo... de Puri el 100%.
De Puri está claro, está claro, pero
yo sé si... Yo creo, bueno,
no sé si la implicación
en
de
este
Puri
tema
es al
global.
Es al global.
En este tema estoy en zapatillas. A ver, yo creo que la desigualdad de la mujer está en todo, incluido en la iglesia. O sea, me parece que también hay mucha desigualdad, patriarcado en la iglesia, y que ahí también la mujer tiene que hacer mucho camino, ¿eh? Incluso diría, me voy a atrever, que igual luego
estamos en familia, Puri.
Yo pienso que el tema de la igualdad de género es tanto de hombre a mujer como de mujer a mujer, es género, sigue siendo igual, ¿no? Entonces, bueno, a veces también todas las estructuras que son muy verticales no ayudan a esto de la igualdad. Me parece que la iglesia tiene que crecer mucho en horizontalidad y eso hace que haya desigualdad.
Yo también lo voy a decir, yo creo que la iglesia es uno de los organismos más machistas que existe.
Hemos visto las noticias. Vamos,
bueno,
días.
tampoco es eso.
No, hemos visto estos días que también el Papa se había pronunciado también.
Sí, bueno, tenemos
en ese sentido,
en este aspecto,
tenemos un papa muy moderno que se pronuncia.
Sí, tenim un representant de l'Església molt modern, el pare francès, però no sé si lo que está por debajo del Papa es tan moderno,
claro,
como...
Claro, ¿sabes qué pasa? Claro, es
home,
que...
Home, no, això no, ja ho saps que no.
No, a ver, a veces lo primero que se ve es el envoltorio, y los envoltorios a veces pues van con mucha fuerza, sí. Claro. Sí, es así. Es, o sea, así, yo lo veo así. Sí, sí, habrá gente de iglesia que no lo ve así. Yo sí que creo que es así.
Parlem de la cúpula. ¿Creus que en los pueblos también pasa això? També... Faig aquesta entrevista en meitat en català, en meitat en castellà, perquè la Puri m'ho ha demanat, bueno, que hi ha algun problema, no, entendi, que a vegades hi ha alguna paraula que se li escapa. ¿Crees que en los pueblos también hay ese punto más machista que decía Mónica de la iglesia?
Más.
Sí, puede ser, sí. Sí, sí. Yo creo que no es cuestión de que si es en los pueblos o es en las ciudades, es cuestión donde la estructura se impone.
Es una cuestión cultural, es una cuestión
sí,
cultural.
Sí, es una cuestión cultural, ¿no? Y yo pienso que la iglesia eso lo tiene muy muy marcado. Uh-huh. Lo tiene muy marcado, esta cuestión cultural la tiene muy marcada. Uh-huh. Es una mi forma
bueno, tiempo
de pensar
al tiempo, vamos a ser optimistas.
Y de verlo,
¿no?
Pero
¿tú crees, Puri, que se puede apretar en este sentido o la máxima esa de con la iglesia hemos topado?
Se puede. Yo, mira, pienso que se puede apretar a nivel particular, cada uno hace un poco su lucha personal. Y bueno, de hecho hay movimientos de vida religiosa femenina que salen a la calle el 8 de marzo pisando muy fuerte. Uh-huh. Sí, entidades y gente, sí, religiosas.
Molt bé, quin seria el missatge ja per acabar que voldríem donar avui en aquesta entrevista que us fem a totes tres?
Oye, ja m'has passat la...
Vinga, tres, home.
Quin seria el missatge que podríem donar?
El missatge
donar?
Seria que hem de treballar cada dia de forma individual i en grup, però sense defallir, que les dones això ho sabem fer molt bé i sobretot no desanimar-nos a davant de les adversitats que a vegades et trobes.
Mm-hmm. Mònica.
Doncs més o menys el mateix, i també que no s'ha de bolcar tot en un sol dia, perquè aquesta lluita ha de ser cada dia del món, individualment, mm-hmm, en grup, però sempre, no només esperar el dia 8 de març per sortir al carrer i reivindicar les nostres coses, no?
Jo, segurament les dones fem una feina de formigueta cada dia, no? Perquè per revertir aquesta situació, però sí que és veritat que en el dia d'ahir és el que dèiem abans, no? Veiem molta foto, clar, veiem molt de missatge de gent, doncs, que sobretot a xarxes, no? Que tot queda molt bé i fa molt de goig, però després l'endemà, doncs,
s'oblida,
no? Puri.
Pues yo la importancia de creer en nosotras mismas de manera particular y luego creer en las mujeres como colectivo, que también creo que es muy importante, confiar en nosotras, creer en nosotras, apoyarnos nosotras, me parece que es importante.
I en qualsevol cas que sàpiguen les dones que ens escolten i ens veuen que hi ha recursos a Calella,
sí,
que n'hi ha molts a política social, però també hi ha en aquest cas les germanites, dic les germanites perquè és que nosaltres a Calella, a mi em costa molt la congregació
les germanites de tota la vida,
que sí, les germanites de tota la vida, o en aquest cas l'associació de dones, que
sí,
també està oberta,
estem,
no?
També estem obertes a ajudar, a informar, a derivar qüestions on calgui, i bueno, aquí estem.
Molt bé, Teresa, Mònica i Puri, gràcies per la feina que feu.
A vosaltres.
A vosaltres.
I tant de bo no haguéssim de dedicar un dia a parlar, doncs, d'això, però mucho me temo que...
Home, al final serà el dia que la igualtat, doncs, ja estigui normalitzada, que ja no n'haguem de parlar. Uh-huh. Vaig sentir que algú va dir, em va agradar,
sí,
aquesta frase,
sí, sí.
Diu, i també el dia poc... ideal serà quan ja no n'hagin de parlar perquè sigui algo natural.
Sí, también un poco el llamamiento a las familias y a la educación de los niños.
Sí, tan.
Que se les eduque en la igualdad ya a los niños, porque claro, esto dices, vamos, haces memoria histórica y dices, y esto es por los siglos de los siglos, ¿no? Y siempre hay más que hacer, ¿no? Yo creo que la educación a los niños ya desde chiquititos es importante.
Molt bé, noies. Que vagi molt bé.
Gràcies. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies de les 11 i després, com cada dia, farem una tertúlia avui amb l'equip titular dels dilluns, que són el Lluís Matas, el Josep Besar, el Josep Grima i el Josep Maria Parella. Fins ara.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clic que m'agrada.
Som xapa. Recordar que m'emociona viure a Barcelona. La Mercè és una verge tossuda, no pararà fins que toquis la tuba. Moro que moro, si no faig el pregó crec que em tralala.
I 4, segona hora de la ciutat d'avui dilluns 9 de març, amb l'equip titular de la tertúlia dels dilluns, Josep Basart, alcalde Basart.
Bon dia.
Bon dia, Josep Grima.
Molt bon dia.
Lluís Matas, bon dia.
Bon dia a tothom.
Esperem també el Josep Maria Parella, que sempre ve al seu ritme.
Al seu aire. Eh? Però arriba.
Però ell va al seu aire, eh? Molt bé, nois, ahir va ser el Dia de la Dona, aquesta commemoració del 8M. Bueno, m'agradaria que me'n féssiu una valoració de com la veu viure.
Bueno, em sembla que és imprescindible que hi sigui. Jo crec que cada cop més està sent aquí a Catalunya i a Espanya en general un èxit. Van començar
A veure què diràs.
Sí, sí, pues, m'ho haig de pensar una mica perquè...
A veure què diràs.
Van començar quatre...
Bé, van començar poques dones,
poques
diguem,
dones,
eh?
Poques que dones. No es dutxaven, que no es maquillaven i bueno... Ja...
Que no es dutxaven i que no es maquillaven.
Sí, però si t'estic explicant la lectura del patriarcat, no?
Ah,
o sigui, quatre replegades que no es dutxaven ni es maquillaven, no? Uh-huh. I ara hi posaven l'accent en tot. Quatre replegades que no es dutxaven i que no es maquillaven. I ara el problema és que ara són 4 milions de replegades que no es dutxen ni que no es maquillen. I ara ja només es posa l'accent en que no es dutxen ni que no es maquillen, la qual cosa és mentida, perquè les dones es dutxen quan, cada cop que volen i es maquillen sempre que volen, vull dir, igual que els homes. I si ens posem a comparar, segurament es dutxen més que els homes. No, però vull dir que la lectura que se'n feia en el seu moment és la lectura patriarcal, o sigui que, i això és una necessitat que resulta d'on te venim, que si tu mires rànquings de pobresa, rànquings de salari, rànquings de... La dona sempre està més o menys un 20, un 30% per sota dels homes, no? I llavors què passa? Que totes les revolucions que s'han fet, les revolucions polítiques, les revolucions socials, les dones sempre s'han quedat enrere, de totes les revolucions, un 20, entre un 20 i un 30%. Llavors, si ara aconseguim que la revolució de les dones tiri endavant, és com tornar a fer les revolucions socials, les revolucions polítiques, una altra vegada, i posar-les al dia. Ho veig perfecte.
T'haig de dir això, que aquesta lectura que fa el Lluís Matas, que no és que ho pensi ell, és la lectura patriarcal d'alguns, sí, sí, d'aquestes dones que diuen que no es dutxen, que no van maquillades. T'haig de dir que encara hi ha senyors que pensen això, i ho dic a fil d'alguns comentaris de notícies nostres que fem i que pengem al nostre portal web i a les nostres xarxes, que encara hi ha comentaris que esgarrifen. I comentaris sobretot de gent jove.
A falta de... Ara parlem d'això. A falta de pan, buenas son tortas. O sigui, quan no hi ha arguments, tens que dir animalades.
Llavors, però molt gruixudes, eh?
Fueron animalades.
I ja no només arguments, sinó quan no hi ha informació, no? Quan sí. La teva informació es basa únic i exclusivament en les xarxes socials. El problema que tenen les xarxes socials és que no només des de l'anonimat, sinó que a més a través de notícies de les quals no les pots corroborar in situ, no? I, o fins i tot no les vols corroborar, no? Perquè també perquè la gent en sàpiga una miqueta de xarxes socials i els que en saben funciona així, a partir de les teves visites, a partir del que tu visites, les xarxes socials fan un algoritme que el que treballa és que tu només vegis notícies sobre allò. Això el que fa és alimentar l'odi. I perdoneu que ho digui així, però és així, eh? El que fa és alimentar l'odi i el que fa és seguir creant aquell pragmatisme, aquell parèntesi en el que tu entres en aquell parèntesi i no en surts, no? Tinc un amic que va fer un experiment, es va fer una xarxa social, les seves xarxes socials pròpies, i se'n va fer una altra de la qual va començar a consultar notícies de l'extrem, l'altre extrem, personal que ell hi pensava. Doncs et poses a mirar les dues xarxes, de tot això en va fer un petit reportatge, va fer un article, perdó, i explicava perfectament, i ho posava amb imatges, no? Què és el que visitava, què és el que visitava a través d'una pàgina i què és el que visitava a través de l'altra, amb el mateix nom. Vull dir...
És... El que passa que llavors tota la informació que t'arriba...
Correcte.
Està derivada al que tu visites,
correcte.
No? I clar, el perfil per tant, és completament diferent.
Al tanto amb això, sí. Jo l'únic que puc dir és que... I és una pena que anem tan tard amb això, ara hi ha pressa, ara s'han de fer les coses bé, però s'han de fer ràpid. Hem de començar a aplicar lleis, hem de començar el govern s'ha de posar molt en marxa, sobretot a nivell de Pedro Sánchez, que té molta feina a fer, perquè realment hi ha lleis que encara matxaquen molt a les dones. El que més m'agrada de tot, sincerament, és que les dones cada cop són més joves, cada cop hi ha noies més joves que surten al carrer a reclamar el que porten molts anys reclamant moltes dones. I això també forma part de que cada cop hi ha més informació en general, i això és importantíssim perquè abans no hi havia tanta informació i per tant el nivell cultural a vegades quedava una miqueta limitat, no? I ja sabeu de lo que parlo, però crec que anem tard i ara ja corre pressa i ens hem de posar molt al dia.
Anem tard i encara hi ha i en clau local empresaris que no fan la feina. Sobretot
i tant,
homes
i tant.
Que encara, encara prioritzen contractar dones amb motiu de si tenen criatures o no tenen criatures o tenen pensat quedar-se embarassades.
Però jo mira, com que aquests dies he rebut una mica per fer comentaris que segons qui no li agradava, doncs seguiré fent el mateix. És a dir, comencem per casa. És a dir, tenim un ajuntament on hi ha una regidora que cobra menys que un regidor. Potser que comencem per aquí, no? Per què una regidora de l'Ajuntament?
Parles de la Cindy Randall.
Clar, per què una regidora cobra menys que un regidor? A sant de què? Comencem per aquí. Com que ja he rebut, no dic res més, aquí ho deixo. Per l'altra banda, jo crec que hi ha un
quan
tema...
Quan dius que has rebut, per què, què vols dir que has rebut?
Per fer comentaris d'aquests.
Però qui t'ha tocat el costó?
La gent de la xarxa.
Ah, val, va. I sí. Què t'han dit? I què t'han dit?
Que tenia ganes de polèmica, que sempre buscava tres peus al gat, però escolta, és una cosa tan senzilla com que un cobra un sou i l'altre cobra un altre sou, i un és més alt i l'altre és més baix. Sí, però... És això.
Sí, però perdona, però el debat que hi havia era que el sou del regidor, en aquest cas, havia de baixar. No el de la, és a dir, no s'aprova pujar
igual,
el regidor,
pujar,
el sou de la regidora,
però no aquest,
sinó que el debat estava en que s'havia de baixar el sou del regidor.
El tema és pugem els dos, ja està, no hi ha problema. Però el problema és que la, per què?
O per què no et quedes amb mig camí?
És que jo penso que s'hauria d'igualar, evidentment. Però evidentment...
El que passa és que passa una mica d'això. Com jo hi era,
a veure, no sento, en aquest cas, no sento el meu estimat parella. A veure, parella...
I no és que no estigui a prop del micro, que sí que està,
Aquesta vegada està
no
a prop.
No sento el...
Espera-te que...
En aquest cas, el parella, ara el meu company Jordi Terme, clar, no el sento perquè no havia pujat el fader. Si és que sóc així d'estupenda.
Això no, ja.
Això és discriminació, eh?
No és que et vulgui silenciar, parella.
No, i ara.
Escolta'm una cosa, que t'han xiulat les orelles, per cert, quan venies?
No.
Anava a dir, perquè tu sempre vas al teu ritme. Tu vens a la tertúlia quan arribes.
No, ja surto més o menys, però a 5 minuts... Escolta, de totes maneres, jo havia d'envasar-te una cosa. Això ha sigut sempre, a l'Ajuntament.
Bueno, que no hi
ha gustat nosaltres, anys, que eren
nosaltres,
igual.
No. Quan vam entrar nosaltres al govern, tots els regidors del govern cobraven el mateix. No fotem, eh? Que això...
Que vols dir que, per exemple, el primer tinent d'alcalde, Jaume Puig, cobra igual que el Rocafort?
Sí.
Bueno, tot bé. No sé si sempre.
Es va acordar que sí.
L'any passat...
És més...
L'any passat.
No, no. Són criteris molt bàsics. Però aquesta vegada jo crec que qui s'ha equivocat, qui s'hagi equivocat, i que no costaria res arreglar això, perquè fins aquí és un tema tan simple com dir... Escolta'm, sí,
són dues persones
que fan aquí,
una feina... que fan una feina per tots nosaltres, per al poble, i per tant es mereixen cobrar el mateix. Però això seria un detall. Jo el que volia reflectir, i això crec que en els propers anys ens sentirem a parlar, és els contrafeminismes. Gent de Vox... però també gent particular, gent partits polítics, que s'han agafat el feminisme com a objectiu per atacar-lo d'una manera despiadada, diguem-ho així, eh?
Però bàsicament perquè no saben ni el que vol dir la paraula feminisme.
No, no, ni el que vol dir ni es preocupen.
No, clar, clar.
Però a més, ataca amb arguments...
Sí, sí.
Que són absolutament buits.
Sí, 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 aberrants.
Són buits.
Aberrants.
No hi ha res.
No, perquè ells tenen la seva quota de mercat i van a buscar, sí, però, clar, aquest tipus de vots.
Aquest cap de setmana s'han quedat tranquils, eh? El dia 8 de març és el dia de l'odi contra els homes. Correcte. I estan fent declaracions buides,
sí, sí,
però que
sí.
Són molt perilloses, perquè generen un marc mental, també.
Però a mi el que em genera m'esgarrifa una mica, és que hi ha dones en el mateix partit de Vox. No entenc quina... Sí, no, és a dir, què és el que...
Jo entenc que són poques, per això, ja?
Sí, no, està clar. Està clar, i les deixen sortir
poques. Les ensenyen sempre estimadíssima, però poc estimada, Cayetana Alba de Toledo.
Bueno, això és un altre cas.
Un feminisme amazònic.
Sí, no, no. Sí,
home, ja, vull dir...
Amazònic,
en certa... Hi ha un referent amb aquesta llegenda, però ell agafa des d'una altra perspectiva, no? Que és un descafeinar realment el feminisme i buscar un feminisme que només entén una part del problema, no tot el problema. Aleshores, clar, aquesta senyora ha fotut unes interpretacions que dius... jo, com, si fos dona, realment la trucaria, li miraria un correu o jo què sé què faria, perquè ja n'hi ha prou.
Sí,
el que fa és humiliar les dones.
És que és vergonyós.
Jo amb això seguiria amb el tema que deies tu de la polèmica a les xarxes. Bueno, tampoc crec que sigui dolent que hi hagi polèmica, en el sentit de dir si hi ha posicions contraposades, doncs s'han d'enfrontar i s'han d'aclarir. Per què? Perquè això és una manera d'avançar. Clar, si estem en una situació dolenta i no en parlem, seguirem la situació dolenta. Si volem millorar i hi ha gent que et contraposa un criteri, doncs a la xarxa té un avantatge. Sempre pots bloquejar qui vulguis i sempre pots fer un comentari. Saps què vull dir? O sigui que, bueno,
això, vale.
Entenem, tu pots bloquejar qui et doni la gana i l'argument que et faci el pots contraargumentar sempre.
I normalment,
si ho contraargumentes, a mi molta gent al final m'acaba donant la raó. Perquè
també... és argumentar amb dades, no? Que moltes vegades els que ataquen els feministes no tenen dades.
Vale.
Són impressions, sí. Aquelles impressions que jo tinc, o perquè algú ha dit no sé què. No, escolti'm, les dades... És com l'altre dia en una entrevista que vam fer al Santiago Abascal amb una emissora d'Estats Units, que li van tocar el crustó, però ben cru... Però per què? Perquè el periodista anava amb dades, i ell no. Ell anava amb jo penso això, jo dic l'altre, però les dades diuen això, i això. La cara de pantomaca que va fer l'Abascal no té preu. Hem de fer això, també. Perquè si no estem caient en un parany molt perillós. És a dir, que el que realment funciona... són aquestes afirmacions que a vegades són petites frases, són lemes, mantres, no? Com aquell qui diu, i apa, ja està, i a partir d'aquí ja ho encabim tot. No, home, no.
El que passa que és molt curiós, perquè justament aquesta gent generen aquest odi només amb la paraula, eh? Només amb la paraula feminisme, quan és al revés. No ser feminista és justament ser un extrem, és justament ser un radical, perquè el feminisme no té res més que la igualtat. La igualtat. Que en aquí també i podríem extendre'ns una miqueta, perquè no és el mateix ser igualitari que just o que equitatiu. No, perquè l'altre dia veia un símil per les xarxes socials.
No, però, per exemple, hi ha hagut algunes persones que ja ho han definit una miqueta, no? És a dir, quan parlem de feminisme s'hauria de parlar en funció de què estan reivindicant. És a dir, una cosa és reivindicar els drets i els deures. És a dir, siguem tots iguals en aspectes del món laboral, per exemple. Un altre aspecte pot ser a nivell de valors. L'altre aspecte pot ser a nivell biològic. L'altre aspecte, és a dir, el feminisme és un paraigua que dintre seu hi ha diversos àmbits que cal destacar. Probablement en no tots els àmbits s'ha d'actuar de la mateixa manera. I en l'àmbit biològic hi ha diferències entre homes i dones, i aquí està, no? Però en l'àmbit laboral és un altre tema. Tenim una Constitució, que a mi no és que m'agradi especialment, però que allà proclama, la Constitució proclama que els homes i dones són iguals. Però si vas a la justícia, resulta que hi ha jutges que foten unes sentències que van en contra de la dona. Però el problema no és la Constitució, el problema és de com apliquem.
Correcte.
Jutges i jutgesses.
I jutgesses, sí, que cas pitjor. Sí. Llavors es dius, potser el problema no tenim tant amb les lleis, sinó amb la manera com interpretem aquestes lleis.
La interpretació d'aquestes...
O com les apliquem.
I de l'escola on te venen moltes jutges, molts jutges i moltes jutgesses, que el que fan és interpretar-la d'aquella manera i sota aquell paraigua que han estudiat amb una normativa franquista, amb una normativa repressora, amb una normativa on s'interpretava que la dona era una cosa i l'home era una altra cosa, no?
I després, tenim l'Església Catòlica, Apostòlica i Romànica, que d'aquest ja no en parlen gaire.
No, mira, doncs ara sí que em volia parlar jo, perquè...
No, romànica no, romànica.
Acabem d'entrevistar entre elles a la Puri Rojo, que és una de les germanes de la Congregació de les Filles de Sant Josep, i ho ha dit amb la boca ben oberta. I ha parlat del masclisme que hi ha a la cúpula...
Les ja cúpules demà, eclesiàstiques són eclesiàstica,
no?
Veus com sí que fa feina el 8M? Clar que fa feina el 8M. O sigui, clar que ho remou tot i clar que ho belluga tot i clar que és necessari. Per lo que deia en Grima de les situacions creades ja, en qualsevol relació d'opressió, si no et posiciones, automàticament estàs a favor de l'opressor. Llavors, com que la situació actual amb la dona és de desavantatge, si et quedes neutre, ja et va bé el desavantatge que té la dona. O sigui, realment és necessari posicionar-se.
I de totes maneres, en el fons del fons, és un problema molt, molt gros, no greu, gros, que requereix una espècie de transformació cultural, perquè veiem, d'ençà que hi ha lleis que poc o molt, o sigui, curtes, però que protegeixen la dona més aviat, no han baixat pas el número de dones assassinades, eh?
Bueno, no només no ha baixat, sinó que creix.
Que ha pujat. Però vol dir que
potser el tema és que ara hi ha més denúncies que abans.
Però els morts són morts, eh? Tu,
sí, no, però sempre hi ha hagut. Aquest és el problema, no? Que abans se tapava, s'amagava i s'acallava. I ara la gent, mica en mica, va explicant i va denunciant. Això és important.
Els morts són morts, però depèn de com te l'expliquen. No saps què vull dir? Et poden explicar, l'han trobat en mig del carrer i ha fet un cop al cap amb la cera. O ha passat això. Saps què vull dir? Potser abans s'explicava d'una manera
jo crec que és un problema que els homes han d'aprendre que les dones són persones com ells i que tenen exactament els mateixos drets que ells. I la mateixa manera de pensar, no, o diferent, però pensar diferent. Perquè, clar, si tots diem, escolta, és que la llei, l'article 144, diu que les dones seran igual. Té, perquè la dona, com es fa empresària, puteja les dones igual. Les dones empresàries protegeixen les dones.
Però això no és una qüestió de gènere, és una qüestió...
No.
El canvi és cultural i sociològic.
Però potser que tots hem d'aprendre a no protejar ningú, no? Anem al revés. Com aquell escrit, no me recordo exactament com era tot l'escrit, però que al final deia, eduquem els fills. Els fills nois,
Però jo vull dir...
Hem de començar aquí, no? Educar els nens.
Això és que són moltes coses. De vegades a les manifestacions hi va gent davant que tu coneixes, els coneixes... I dius, però què té la cara d'anar aquí amb una manifestació d'aquest tipus? I llavors parles amb algú que tens certa confiança i d'allò diu, sí, però en cap mira, més bon camí que per servir. Però és que llavors aquell tornarà a casa seva la seva vida privada.
Ah, sí,
i farà exactament el mateix que feia. I esclar,
no,
això...
ens hem trobat ara amb un cas, per exemple, a Argentona, amb l'alcalde que, ostres...
L'alcalde de la CUP.
Que deies, ostres, com pot ser, no? Perquè a vegades... I al final és com allò que...
Jo crec que sempre que no, jo li vi les fotos, no el conec, eh? Li vi les fotos bastant jove. Potser va passar això quan tenia 16 anys.
Però escolta,
però va passar. Però llavors tu no pots reivindicar una bandera del feminisme i en contra i... No.
Vol dir que els que són masclistes en tota la vida passi el que passi.
Evidentment que no. Però llavors hem de ser conseqüents. Hem de ser conseqüents. El que no pot ser és que tu acceptis tot això i diguis, bueno, jo ho accepto, miraré de canviar. No. Assumeixes les conseqüències. Oi que aquella noia ha hagut de marxar de casa seu, del Maresme? Ella té una sèrie sèrie de conseqüències. Doncs crec que personalment aquesta persona ha de tenir una sèrie de conseqüències, i si a més hi ha una denúncia, s'ha d'enfrontar davant de la denúncia. El que no pot ser és que expiri perquè va passar fa molts anys, igual que tot això dels nens, els nens que van ser abusats de...
Però, escolta, al final és un tema de valors, també.
Sí, clar, aquest, tema de valors, noi, el que dic jo.
Aquest noi ja ha demostrat quins valors té.
Clar.
I, per tant, aquests valors, els valors no es canvien el dia per, un dia per un altre.
No, un dia per un altre, no, però 15, 16 anys...
Són aspectes que costa molt de canviar i que ens guien al llarg de tota la vida. Aquesta persona, doncs, va actuar de la manera que va actuar i, per tant, té uns valors i... Jo crec que estar en un càrrec públic on s'ha de donar un cert exemple, doncs no toca.
Bueno, això és el que deia jo. Que la gent que va a manifestacions que resulta que dius, hòstia, què va fer?
Per això ho lligàvem, això.
Però això, un nano que potser ja va estar... Perquè aquest tio no pot tenir gaire més de 30 anys, no ho sé, pel cop. Per les fotos que he vist... No sé, és que no en sé de res, i tothom... Vaja, jo,
no, potser, no, però potser amb el temps va canviar.
Ha acabat dimitint, i segur que això el farà pensar, i segur que això li farà canviar els valors.
Jo vaig a una entrevista que deies que els he canviat.
Per ella costa tan micro,
de moment ja té una etiqueta. I aquesta etiqueta li costarà Déu i sa mare poder recanviar. Amb la cosa ja està bé, perquè almenys el farà pensar una altra vegada si té intencions.
34 anys té, eh?
No sé, 34 anys. Bueno, doncs mira com va passar això, fa 15 anys, 16?
Per el que dèiem...
Però és igual que hagi passat fa 15
no,
anys.
No, és igual, no pels anys, sí, sinó per aquesta persona. Amb 16 anys menys era una altra cosa.
Bueno, cap problema, però llavors ha d'assumir una sèrie de conseqüències.
Esclar, estan, ja ho ha fet.
I sobretot estant en un càrrec públic...
Ha plegat...
Home, és que és el mínim que hauria de fer aquesta persona, eh?
No és el primer cas a la CUP, i aviam,
per tot arreu,
llavors el que s'ha de fer és quan assumir-ho i ja està.
El que passa que tot això hi ha un component que és a la família i a l'escola, i a mi em preocupa, a vegades, em sembla que ho deies al principi tu, Sònia, que hi ha elements que s'han de treballar molt, i un és a l'escola, i a l'escola hi ha una feinada de por, i sobretot quan veus que els adolescents justament, precisament, molt feministes no són, les noies sobretot.
Sí, sí.
I a mi això em preocupa moltíssim, perquè uh-huh. Estem fent uns discursos, hi ha una pressió social, s'està treballant en una línia, i en canvi vas a les escoles i veus que els i les adolescents manifesten uns valors que van en una altra direcció.
Sí, sí, sí.
I que les noies accepten moltes vegades ser sotmeses pels nois. I els nois tranquil·lament t'ho diuen, les noies se'ls ha de marcar. Ostres, a mi quan fan una afirmació d'aquestes, a l'escola m'està passant alguna cosa.
Sí, sí, sí.
No està funcionant el sistema.
El sistema amb aquest sentit.
Jo crec que l'escola sí que educa com té que educar, possiblement no d'una forma suficient, i també penso que, no sé, que aquesta consideració...
No deixem tot a l'escola. Els pares aquí també... Va, també
no, però això també la família. Hi ha un component que és de la família, perquè és on es comença a educar, no?
I el que sí que seria interessant veure aquestes mateixes persones amb 20 anys el que et diuen. Perquè si et segueixen dient el mateix que amb 14 o 15 anys...
Bueno, realment... jo que tinc contacte amb mares de 30 i picos i que ja tenien, perquè els conec des de joves, sí, però havia tingut d'alumnes al seu moment, i puc veure com eren i com són, no han canviat tant, aquest és el problema, no? Uh-huh. I és un dels temes que a vegades a mi em preocupa, i quan parlo amb els professors i els tutors i les tutores i els psicòlegs dels centres, en parlem, no? La hipersexualització de les noies que hi ha a l'escola hi és. Sí, i per tant, si hi és, vol dir que algú ho tolera. Uh-huh. I qui ho tolera a l'escola? Els mateixos professors, no fotem. Aleshores, per una vegada, intentem educar uns valors que van en una línia del respecte, de la tolerància, etc. Però, per altra banda, s'admeten als centres que les noies vagin maquillades, o el típic, no? A mi em va venir l'altra setmana passada una noia en el centre de psicopedagògic amb tiretes. Estava morta de fred, però anava amb tiretes. Per què? Perquè a ella li interessava, i a més em va dir, és que a mi m'interessa que un noi, i per tant, hagi de demostrar que sóc una noia. Toma, ja. I davant d'això, què dius? Uh-huh. I davant d'això, què fas? Tenim un problema, és a dir, alguna cosa no està funcionant. Tenim un discurs, tenim un relat i tenim una realitat als centres.
I aquestes mateixes nenes que dius tu, que és veritat, tens tot l'horror.
Però és que vaig quedar...
Van sortir segurament de manifestació de fer
això ja no ho sé, no.
Està clar que tothom pot anar vestit com li doni la gana, no?
Sí, però clar, el rerefons era com anava vestida, i que si té fred ja s'espavilarà, no, també?
Era per què anava així?
Era per què, eh?
Aquí està, aquí hi ha la diferència.
Ja estava cridant l'atenció com?
Perquè hi ha una línia molt fina amb això,
a través d'una imatge sexualitzada, evidentment. I anava supermaquillada, no t'ho pots imaginar.
Bueno, però ho pot fer-ho.
I té 14 anys,
però,
eh?
Però, a veure...
14 anys.
El que passa que aquí i perdoneu, i no acuso ningú, eh? I més faltaria, eh? El que passa que també penso que a vegades hi ha com micromasclismes que van relacionats amb això. Perquè jo crec que ningú, podem jutjar a ningú perquè vagi vestit de segons com vulgui anar. Cadascú és lliure d'anar com vulgui. Evidentment, nosaltres ens hem d'encarregar, a través de l'educació i l'ensenyament, principalment en les nostres famílies, en els nostres fills, en els nostres nebots, a tothom que puguem extendre, que no ha d'haver-hi un motiu sexual per anar vestit de segons quines maneres, que t'has de vestir com a tu vingui de gust i com et sentis millor.
No, però
el tanto amb això, perquè hi ha una línia molt fina entre el vaig vestit així i oita com va aquesta, que això s'ha sentit, se sent i ostres, malauradament crec que se sentirà, i és una pena perquè cadascú va vestir com li dona la gana.
Sí.
Encara que estigui en un centre educatiu o encara que estigui fent segons quina feina, no, cadascú va com vol,
Josep,
sense el motiu de darrere.
Jo no estic d'acord amb això. No, ja. I tant. Com van vestits, no? Sí que és igual, però el per què van vestits d'aquella manera?
Aquest és el debat que hi havia.
Que van per mirar si és el mirall, no.
Però escolta una cosa, jo recordo quan estava fent de director, em sembla que a l'Escola Pia de Mataró o alguna cosa així.
Perdona un segon, qui és que està remenant un paperet? A veure, per ella. És que vaig sentint una pressa tota l'estona.
És el fons musical.
Deixa el paperet de la vida.
I posa ambient, i posa ambient.
Digues, alcalde.
Com deia, recordo un debat que va haver-hi molt bèstia, a més ho dic així, que va ser molt bèstia, molt dur va ser, perquè hi havia una noia que anava amb piercings per tot arreu. Estic parlant dels anys 90, per tant ja ha plogut. Anava amb piercings per tot arreu i va haver-hi una sèrie de professors que no li semblava bé. I llavors alguns altres professors van dir, vale, què fem? Li fem treure els piercings? Però aleshores què fem amb tot aquell altre grup de noies que van amb minifaldilla, no sé què, no sé quantos, maquillades? I això va generar un debat, no us podeu pas imaginar, la virulència que va arribar a haver-hi en alguns moments,
també...
d'atacs, fins i tot, entre companys.
Però
perquè tot va començar perquè no s'admetia que una noia portés piercing, portava molts, era una noia bastant...
Exagerada.
Però allò segur va apel·lar a la llibertat que tenien cada persona de vestir-se i de la imatge que vulgui presentar,
sí,
no?
Sí,
però... I per tant, si admetem els piercings, hem d'admetre l'altre. I això són debats, sí, que sé que després s'han anat reproduint.
Però,
I què fem amb aquests temes?
I els altres que podien dir que aquest excés de piercing... Perquè els molestava, perquè no poden dir-ho.
No, és que a més era un estudiant excel·lent. Era excel·lent.
És que
I una persona que quan parlaves amb ella era normal, no tenia res especial, era absolutament normal.
Per quina
el passa que ella li agradava aquella imatge que projectava, estava d'acord, i
a
casa seva li admetien, perquè van parlar amb els pares, no, nosaltres ho admetem, no tenim cap problema, mentre sigui una bona persona, mentre estudi... I en canvi hi havia professors que no admetien. Però en canvi sí que admetien aquelles altres noies que anaven vestides d'una altra manera.
Bueno, també t'haig de dir una cosa. Corres. També, i òbviament que no es pot generalitzar, però a vegades també et trobes amb algun professor que no sé si seria el millor exemple, després.
No, també
t'ho he de dir-ho, eh?
Sí, no, el tema va derivar cap aquí, també.
Anava a lligar el que ha dit en Basar, que la imatge moltes vegades també enganya. O sigui, no, és que aquesta nena va amb tiretes perquè és que està buscant no sé què, que si un noi, que si un, i el millor quan se li costa un noi li fot un clatallot que el deixa sec. És que vull dir que sí. la imatge de la persona, i a mi m'ha passat moltes vegades, que dius, mira, aquest tio que ve un tio serio i tal, i quan obre la boca i dius, mare de Déu, i gent que no donaries un duro... Que
no, de les imatges no ens en podem refiar mai.
Cadascú fa la seva. I quan una imatge... et pot transportar en un tipus d'ideologia, llavors a lo millor el que està en contra d'aquesta imatge està en contra de més coses, no només de l'imatge. O sigui, que associa una determinada imatge amb un determinat concepte de la vida que no és el seu. I per això no l'accepta. Ja.
Recordeu que aquesta és una tertúlia oberta, hi ha un telèfon al que podeu trucar si voleu intervenir, és el 93-766-0333. Digues, Grima.
És cert que, i comentava, no?, i puntualitzava, això va ser els anys 90, sí, i que per tant hi ha plogut una mica, no? Però fixem-hi que fort, no?, que sent en els anys que eren i sabem com estaven les coses, com estan ara, i malauradament tampoc ha canviat tant, no?, però sent... que el debat dintre d'un centre educatiu sigui com un tema de vestuari, un tema superficial, no? Que és una llàstima que justament en un centre educatiu no es treballi, primer de tot, i en part amb alguns professors o professores que tenen segons quines actituds o algunes acrituds, i no es parli del debat de fons, sí, que és justament l'educació de que aquesta gent sigui lliure de fer i d'anar com vulgui, no?
Potser el debat hauria
encara,
de ser...
Encara hi ha aquest debat, obert.
Potser el debat aquest hauria de ser perquè les altres persones que no estan d'acord amb això, doncs mira, va així, què faré? Menys barada. El problema no és el que va així, no? És els que s'ho miren.
Aquí al final va acabar el tema perquè va derivar cap als professors,
clar,
perquè de la cosa va saltar als altres, aquí es va acabar el tema. És a dir, quan vam entrar a veure com estàvem tots nosaltres...
I tu què?
Aquí es va acabar. Curiosament,
escolteu,
curiosament.
Saltem de tema perquè el Mates volia fer referència...
Un segon sobre el feminisme, les polèmiques a les xarxes, molt curt, molt breu, i tot plegat. Hi ha molts tipus de feminismes i tots són necessaris. Hi ha un feminisme socialdemòcrata, l'Associació de les Dones de Calella pot anar per aquest cantó, un feminisme demòcrata cristià, potser la monja que ha vingut avui pot anar per aquesta banda... Un feminisme social i assistencial, els serveis socials...
Política social.
Ni més ni menys. Un feminisme anticapitalista, que també hi ha de ser-hi, i vull dir, però que tots són imprescindibles, absolutament imprescindibles. Que hi ha hagut molt de debat entre ells aquests dies, i el debat, quan és sempre per millorar, és bo. La crítica per millorar sempre és positiva. I llavors, que jo veig molt bé que hi hagi debats a les xarxes i que hi hagi debats entre feminismes, perquè això vol dir que els feminismes estan vius. Ja està.
I que ens falten més puris en aquest món, la veritat.
Puri,
perquè la puri, la gent que la coneixem, és una canya, i és una persona excel·lent,
Bueno, ja sabeu que va haver-hi una errada en el semàfor que hi ha al carrer Sant Josep, cantonada de Bruguera. Aquesta errada va provocar que es multés a persones que passaven en hora permesa, però hi havia un error en el rellotge del semàfor. El regidor Torres va parlar l'altre dia aquí a la ràdio, va demanar disculpes, òbviament, pel que passava, ho va dir amb aquestes paraules. Si us sembla, sentim el regidor i després ho comentem.
Tornar a demanar disculpes a les persones que han rebut una denúncia de manera errònia, perquè, com deia abans, doncs, home, no és agradable que tu rebis a casa una denúncia, una multa, que a més no tingui consciència de que tu has fet una cosa malament, Per tant, les més sinceres disculpes des de la regidoria, des del govern de la ciutat. Començar a rebre multes, al·legacions a multes de gent, algun transportista, per exemple, que deien que ells havien passat en horari permès pel carrer i en canvi els l'havien multat. Això ens va fer que anéssim a mirar per a què passava i vam comprovar que la càmera del carrer Bruguera, Sant Joan Bruguera, tenia una hora de més. Fins a finals de febrer no vam tenir la constatació de que això ens havia passat del 2 al 28 de gener. Ja no érem a temps d'anul·lar, diguéssim, el que seria de manera d'ofici aquestes multes. Quan dic d'ofici vol dir que ja no entressin en el sistema de cobrament. Llavors el que farem serà un decret de la mateixa regidoria, explicant el que ha passat i, naturalment, anul·lant ja totes les multes. Per tant, les persones que han estat multades no hauran ni de venir a fer l'al·legació perquè rebran una carta a casa que els comunicarà que han tingut una sanció errònia i que, per tant, queda anul·lada. Hi ha algun ciutadà que ha pagat la multa, segons sembla. No tenim massa la certesa, però sabem que hi ha algú que ha pagat la multa i, per tant, aquesta persona que ha pagat la multa se li retornarà els diners. Quan m'ho pregunten al ple, dic el que sé, no puc dir més. Llavors, el divendres vam continuar treballant i el dilluns és quan, al final, vam acabar de decidir-ho. Vam parlar amb l'alcaldessa i l'alcaldessa i jo mateix vam decidir que això s'havia de fer d'aquesta manera.
Bueno, aquesta era resumida una miqueta l'entrevista que li fèiem la setmana passada aquí a la ciutat al regidor Josep Torres. Mates.
No, senzillament, agrair aquesta actuació per part de l'Ajuntament i que ningú s'estirarà els cabells perquè hagin canviat d'opinió. Vull dir que era un tema que semblava que era de calaix, que en parella ja va dir que si ell fos el regidor ja estarien anul·lades. Perquè en parella és gat vell, ja està.
Un informe de la policia dient, escolti, és veritat, pim-pam, ja està.
Bueno, perquè abans les coses les fèieu així, no?
No, les fèiem així.
Ho vas dir-ho tu aquí, a la
tertúlia. Jo vaig dir, entre altres coses, que ara no ho faria. Nosaltres vam entrar al govern de l'Ajuntament...
Tu vas dir aquí a la tertúlia que abans es feien coses que ara no faries.
Que ara no faria, i que a més ho teníem més fàcil per fer-ho llavors, perquè nosaltres vam entrar amb una llei franquista, El secretari arxivava coses al cul de la cadira, I clar, és que...
Per on s'ho passava?
No, 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 no
Si ho arxivava allà, si ho arxivava allà, imagina't per on s'ho passava.
Si ja hi és d'obra, llavors ja no es perdia.
Digues, Mates, digues.
No, però senzillament, senzillament això que, bueno, que agraïeu la reacció de l'Ajuntament, quan dic de l'Ajuntament, tant de l'equip de govern com de l'oposició, que va fer el comentari en el ple, i que, bueno, que en aquest cas en concret el que semblava que podia acabar portar problemes a l'Ajuntament era si no retirava les multes. Vull dir, jo des del primer moment vaig interpretar que era un cas molt clar, però, i que per això vam dir aquí a la tertúlia que ens semblava lògic que això es pogués arreglar, no d'ofici, però com, perquè molt bé ha dit el regidor, sinó fent un decret, però vull dir que li eviten la molèstia en el ciutadà de fer el requeriment, el recurs.
Això sí que han sigut perquè... 3 o 4, vale, però ja, els que eren...
Però és que pensa que de l'1 al 28, pot, més d'un, hi hauran caigut 27 multes. Llavors, sí, sí, fer sí, 27 sí. Recursos?
No, per no això que justament, justament, i el debat de la setmana passada anava encaminat sí. També per aquí, no? Que, deia, ostres, pues, també depèn de la gent que hi hagi. No és el mateix que hi hagin 4, 5, 10 multes...
Que 30.
Que clar, que a partir de 25 multes, que llavors sí que has
de totes fer maneres, no? Allò és un semàforo, no? Uh-huh. Sí, que sí que estava equivocat en l'horari dels rellotges, pel que sento, vaja, jo no sé.
Sí, sí, bueno, estarà aquí.
Més que el semàforo
sí.
És la càmera que sí, capta, càmera, no? Sí, els vehicles
sí.
Que passen.
O sigui, exactament.
Que segueix un horari i...
Que els que van passar per allà, tots van passar en vermell.
No.
No?
No,
no, home, no.
Semàfor... no, la història és tant que el semàfor estava marcava. Una hora, no. És a dir, estava a l'hora que tocava, però la càmera estava configurada una hora abans.
Ah, la càmera tant, i el semàfor és sí, un semàfor.
Anaven independent, anaven independent.
No. Això, parlant de semàfor, sí. També dic que han posat el semàfor aquí a la carrer Sant Joan per pujar, per anar cap a l'avinguda del Parc.
Sí.
Bueno, que sapigueu que...
Han posat dos.
Sí, però ja ha generat algun petit problema, perquè, evidentment, l'altre dia, més el vaig poder veure jo, no? Un cotxe anava a pujar, va veure el semàfor i va aturar. Però és que darrere en venia un altre. Clar, l'altre es va haver d'aturar a la carretera, perquè no hi havia més espai.
Però que no es veu bé el semàfor des de...
Sí, però el veus quan gires. Clar, si llavors es frenes i hi ha un darrere que vol girar també, ha de frenar a la carretera. Amb la qual cosa, el problema va ser el tercer.
És a dir,
que aquell que més es menja el que va frenar
alcalde,
la carretera.
Alcalde, vinguent des de Pineda, a l'alçada Can Gallar, no el veus, el semàfor?
No es veu si està vermell o no.
Però allà hi ha un tros de carretera que està pintada en quadrets, que no t'hi pots parar, o sigui, tens que anar a la rotonda i tornar.
Però clar, el problema va ser que no com va anar, volia girar, va veure el semàfor vermell, es va parar, evidentment, perquè ostres, vermell, no? El de darrere, que també volia girar, va frenar com va poder, per no topar.
Que
venia el tercer... Aquell va haver de fer una S i sortejar, que va quedar parat a la carretera.
El problema també és les velocitats que porta la gent, perquè al final hi ha més coses. Semblarà un arbre de Nadal al carrer Sant Joan a dalt de tot, perquè clar, anar-li posant cartells, semàfors... Jo penso que al final, si amb la senyal d'allò, hi ha dos semàfors que s'han posat, jo l'altre dia pensava sobre... I quan hi vaig passar l'altre dia...
Faltaria un semàfor intermitent per avisar que hi ha el semàfor.
De fet, n'hi ha un que és en la mateixa cantonada, n'hi ha un que a més dispara els dos
però aquell avisa cap. El de Sant Josep.
Però, de clar, totes maneres,
si vens a la carretera
si podem més semàfors d'aquesta zona
això sembla un arbre de Nadal.
De totes maneres, el gruix del problema es deu haver solucionat.
O sigui que ara,
sí que constato com que sóc veí que hi ha menys cotxes que giren dintre de l'horari que no es pot girar, això sí. Per tant, el semàfor aquest vermell, ara sí que almenys ningú podrà dir que no ho ha vist, almenys això. Però clar, tenim aquest petit problema que s'han ficat tan a prop de la carretera que si venen dos, n'hi ha un que ha de frenar la carretera, segur.
Ja. Bé, és a dir, que vinguent diguem-ne, de Pineda a l'alçada Can Gallar, sí. No veus encara el semàfor, si està en vermell o en verd. No? És quan, en el moment que gires. No?
Això passa amb els carrers de Calella. Eh?
Sí, però clar, hi ha una carretera.
Però si poses el semàfor més avall, la gent el confondrà com un semàfor de carretera.
Sí, no, jo ja entenc que la problemàtica pot anar per aquí. No? Llavors l'has de posar en el carrer perquè es vegi que és pel carrer.
Sí, sí.
Però clar, hi ha una carretera. Si fos un carrer normal, dius, vale, però hi ha una carretera.
Bueno, hi ha el tràmit administratiu.
I esperem que no enganxi bicicletes i motos.
Per posar un semàfor en aquell... en un punt tan pròxim a la carretera, estic convençut que carreteres, perquè això és propietat de l'Estat, vull dir, és carreteres...
I ara han obert la mà, perquè com hi era jo, no deixaven pas posar-ho.
Sí, sí, sí.
Que treguin la carretera, ja està.
Sí, home. Jo ja voto, a favor.
Ara el Grim ha dit una cosa que segurament als ciutadans ens passa, tot això ens passa per alt, perquè ens devem pensar, o ens pensem molts, que això de posar un semàfor és bufar i fer ampolles. No? I es veu que aquí al darrere de posar un semàfor hi ha una paperassa
Bueno, paperassa i que diguin que sí.
I has de justificar per què ho poses. Vull posar un semàfor. Per què ho vol posar aquí el semàfor?
Em sembla que tu devies ser alcalde llavors que en Gazet va posar aquell d'allà al Mercadona, no?
Sí.
Doncs estàs molt ben posat, però jo havia intentat posar-ho abans, sí, i m'he dit que no hi havia
passat. Bueno, perquè aquí els de Mercadona també van ajudar.
Ah, clar, clar. Però llavors no hi era el Mercadona.
El van pagar ells, o sigui que segur.
Sí, sí, sí.
Va sortir bastant barat, allò.
Molt bé. Escolta'm, i el Mates, que volia parlar de la bandera, perquè el regidor Gomis, recordem, en l'últim ple, va dir això.
Le insto que cumpla la ley de banderas 39/1081 para que ponga la bandera en el ayuntamiento de nuestra ciudad.
Pel que fa al tema de que, del tema de les banderes, respeto la seva reflexió. Gràcies.
Toma.
Aquesta va ser la resposta de l'alcaldessa.
Això se'n diu pim-pam i fora. Sí. Jo la posaria, no. Però ben enrotllada, posat allà amb uns lligalls aquells que no es pogués deslligar ni res, i que es veiés un pal amb una cosa allà lligada.
I
perquè ja està. La llei no diu com ha d'estar posada.
I perquè no es mulli, encara podien posar una funda com una sombrilla, i que, per exemple, ja està, la funda fos de les quatre barres, amb una estrella dalt de tot, i quedaria ple de maca.
Sí, però escolta'm una cosa.
Veig que seguim amb la mateixa ironia de la qual veníem.
Jo penso que no ens hem de buidar pas.
Tema banderes del ple, aviam. El decret de l'any 1981. És la legalitat del 81. Llavors s'haurà de complir al final. Si posen tontos, d'una o altra manera s'haurà de complir. Ni l'Ajuntament de Calella ni cap ajuntament es mora de ganes per penjar la bandera espanyola, no? Però, esclar, llavors, i per què no anem a buscar la legalitat del 1936? Perquè és que la bandera és una altra, la bandera legal.
Per què no?
D'abans del 36. Per què? Perquè la bandera legal és la bandera republicana.
Ja.
És la bandera republicana. Llavors, clar, si arribem del franquisme, que venim de la bandera del pollastre, i llavors anem a la Constitució i ens diuen, home, hem de canviar l'escut ara, i ara, quan has de posar-hi un pollastre, hem de posar l'escut dels Borbons. Tu entens que l'escut dels Borbons amb una bandera republicana no quedaria gaire bé, no?
Home.
El Mates li pregunta per ella.
No, què vols que et digui?
No, home, no fotem. La bandera republicana és com monàrquica, això és com...
Clar, no lligaria, no? Però, esclar, aquí...
Amb els colors republicans a la bandera i l'escomunàrquia, per què no?
Quedaria maca, no?
No, jo vol dir ser escomunàrquia, però vull dir que tampoc m'hi mataria.
Va, però hi entenen.
És que jo... Aquí comencem per... Això és la manera de pensar de cadascú. A mi, la bandera aquesta, sigui amb el pollastre, sigui amb l'escut, sigui sense escut, sigui republicana, no li voldria mai a l'Ajuntament d'un poble de Catalunya.
Clar, ja està. Bueno, i bueno, per això no hi són, per això no hi són. I llavors,
però,
al final...
Però hi ha una llei.
Sí, el problema és que hi ha una llei. Però llavors, en Gomis, a part de referir-se a la llei, tindria que pensar, i el seu partit tindria que pensar, per què molts ajuntaments de Catalunya no la volen penjar.
Però això és pensar, Lluís.
Ah, no entenem. O sigui,
la dificultat comença aquí.
Tampoc demanis.
Comença per aquí, la dificultat. Clar, aviam, per què no la volem penjar?
Això és
perquè...
una feinada del caput que deia aquell.
Sí, perquè, per exemple, aquesta setmana tinc un exemple molt clar, perquè dius, bueno, pengem la bandera amb l'escut dels Borbons, però llavors ja, si volem fer l'escena completa, pengem la foto d'en Felipe Palito, UB Palito, en un cantó, i en Juan Carlos Palito a l'altre cantó de la façana de l'Ajuntament.
UB Palito no ho havia sentit mai.
I llavors ja tenim l'escena monàrquica completa.
I
al
mig,
no? Tenim...
mig la que diu, aquella que ha cobrat un milió d'euros?
La Corina
un milió d'euros?
Exacte.
La Corina d'Arce.
Un milió
llavors
no.
Tindrem
100 milions.
No, 65.
65 milions.
Ah, sí, i l'altre 35. Sí.
S'estan buscant, els altres 35.
No, que ja sap on són, però aquesta no era coneguda.
A veure si farà com l'interventor.
El que anàvem, ja tenim l'escena completa de la façana de l'Ajuntament. La bandera monàrquica...
I encara hi caben més coses.
En Felipe i en Juan Carlos. Llavors tenim, els símbols són els símbols. No? Llavors, per exemple, el cristianisme té un símbol que és molt clar, que és el Mont Calvari amb el Sant Cristo clavat a la creu.
I un peix.
No, espera. No, el lladre bo i el lladre dolent. Llavors això, amb el tema monàrquic, no podrà ser mai així. Per què? Perquè com a molt podrem tenir la bandera monàrquica, l'inviolable bo i l'inviolable dolent. Perquè té nassos que et diguin que no pot ser ni lladre, ni assassí, ni res, perquè això és, perquè ve de la Constitució espanyola.
Sí, és veritat.
Ho entens?
Uh-huh. Ja està.
Per tant, el que està dient ara, és que el rei està per sobre de la llei.
I per sobre de la bandera.
Una persona està per sobre de la llei quan molts dels que la defensen són anticonstitucionalistes.
O sigui, però llavors...
Ojo, perquè els de Vox són... Vull dir, Vox és molt més anticonstitucional que segons quins altres partits.
Ja teníem els fueros i tot allò, perquè...
El tanto, eh?
Però com que hem dit que Ciudadanos i en Gomis no té capacitat de pensar, nosaltres aquí ara hem pensat per ell, i que em prengui nota, de per què els ajuntaments catalans no tenen ganes de penjar banderes espanyoles.
Jo comprenc tot, jo m'he vist la gent i intento, vaja la meva manera de veure, no, jo Ciutadans pensar, sí que pensa.
Home, n'hi ha alguns que sí que pensa.
En Gomis segurament que no, però ells, els altres, sí que pensen i diuen, així fotrem mal. Ara, els resultats els estan tinguent.
Jo penso que al final és com, per exemple, la pancarta dels presos polítics. Al final ha d'anar en un ple municipal, i el ple municipal és el que ha de decidir què és el que hi va a la façana del seu ajuntament. Perquè sí, si realment hi ha persones que són inviolables i que d'allò, escolta, això vol dir que podem obrir la veda.
La llei que regula els símbols, en aquest cas, a la façana, mm-hmm, ho diu clar, això ja ho recordo, perquè aquest
sí,
abans
no,
ja ho vaig tenir amb mi mateix.
Està clar,
em vaig decidir posar la bandera catalana i prou, i em va... En aquella època hi havia la senyora Júlia García Valdecasas, d'infant record, que em va trucar, vinga, cap a Barcelona, allà a visitar-la amb ella per un tema que no em va dir quin era. I quan entro al seu despatx me la trobo amb ella, sentada en una taula més gran que aquesta que estem nosaltres aquí, amb 4 o 5 guàrdies civils, amb moltes medalles i coses, que jo no vaig fer la mili, no sabia quins cara,
no, sí,
però vaig intuir que eren jefes. I la pregunta que em va fer un breixin d'entrada és... Alcalde tiene que poner la bandera española en la fachada del ayuntamiento.
No te la van regalar?
No, espera, dic, pues yo no la posaré. Diu, pues como usted comprenderá, tendremos que actuar. Y estos señores, iba a señalar, tendrán que actuar. Dic, no, si podeu actuar. Dic, a mi em fareu un favor. No hauré fet ni la campanya electoral ni hauré de fer res. Guanyaré la majoria absoluta de carrer. Dic, ajudeu-me, doncs.
Sí.
I això la va fer pensar.
És a dir, que amb tu va començar el que nos dejen actuar.
Sí.
Imagina't.
Vaig quedar collonit, la veritat. Entrava un despatx enorme.
T'ho diràs.
Amb una taula enorme, amb una senyora petiteta, no era gran cosa ella, però els altres sí, que i moltes medalles i coses. Fa por, eh?
Sí.
I de color verd. Eh?
I per què? I aquell temps encara menys cara sabia el que podia passar. Jo, a mi m'ha passat totes coses.
Va ser una sortida irracional meva. Jo ho reconec, perquè vaig fer de xulo. Però em va sortir bé, perquè al fons em va deixar tranquil. I la bandera catalana va estar penjada durant els 8 anys. I es va acabar el tema. Mai més em va dir res sobre això. Uh-huh. Potser sí que va pensar, igual sí que és veritat que si hagués passat alguna cosa.
Però saps per què?
Vaig sortir d'allà, em vaig anar amb un bar que hi havia allà al davant, em vaig prendre una cerveseta, vaig dir, tranquil, Josep, que això he sortit viu d'aquí, i ja veurem què passarà.
Celebrem.
Però, no va ser com aquests, molts consellers d'aquests que estan agafats que van anar a declarar ja amb la maleteta.
Perquè no sabia què anava a fer, però asseguro que la sortida... La taquicardia anava pam, eh?
Bueno, senyors, molt apassionats com sempre.
És que, a més a més, avui és superlluna, i això...
Avui és superlluna?
He llegit que sí, que avui és superlluna.
Però quantes superllunes portem?
No ho sé, però cada vegada diuen, ja no se'n veurà una altra fins 2050 i pico.
I després apareix.
No ho sé, això, però...
És que passen els anys, no es compta.
Molt bé, parella, has estat molt bé ara. Parella, Mates, Grima i Besar, bona setmana.
Igualment.
Adéu-siau, adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62.
Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar, fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Jornades de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla. Dilluns 9 de març, ESO. Visites guiades al centre de 17 a 18 hores i xerrada informativa a les 18. Recordeu, jornades de portes obertes a l'Institut Bisbe Sivilla el dilluns 9 de març. Institut Bisbe Sivilla, Vall de Venedor 39, Calella, telèfon 93 766 1201. També ens trobareu a les xarxes socials.
Ràdio Calella.
Recte final de la ciutat d'avui, com sempre, amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una.
Doncs avui un dilluns molt marcat per tot el que ha passat aquest cap de setmana, amb les diversos actes i també celebracions del 8M, del Dia Internacional de la Dona. Unes activitats que, de fet, van arrencar el dissabte amb l'entrega del distintiu SG City 50-50 a la ciutat de Calella. De fet, a l'Ajuntament, un distintiu... Doncs que el que porta implícit és que s'assumeixen un seguit de compromisos per avançar en la plena igualtat entre homes i dones en totes i cadascun dels àmbits d'actuació de l'Ajuntament de Calella. Uns compromisos que queden recollits en un pla que l'Ajuntament es compromet a desenvolupar en el termini de 2 anys i que afecten totes les àrees de manera transversal en el dia a dia de l'administració local. L'entrega es va fer el dissabte passat a Can Saleta, amb la presència de la presidenta de l'Institut Català de la Dona, la Laura Martínez, que va posar de relleu que aquest distintiu no només diu Ajuntament de Calella, aquí teniu la feina a fer, sí, és aquesta, i vosaltres mateixos espavileu-vos. No, no. Durant aquests 2 anys, durant aquest període de 2 anys, es farà un seguiment i es farà una avaluació al final per saber si l'Ajuntament de Calella ha complert els seus compromisos. Era un dels actes d'aquest Mes per la Igualtat que s'allargarà durant tot el març aquí a la ciutat de Calella. Això va ser dissabte. Diumenge era 8M, 8 de març, Dia Internacional de la Dona a Calella. La commemoració va tenir 2 punts. D'una banda, el Passeig Manel Puigvert, on es va fer la lectura del manifest institucional. En aquest cas es va prendre de referència el manifest de l'Associació Catalana de Municipis, un manifest que van llegir 2 professores de dansa d'aquí de la ciutat, la Mercè Penosa i l'Eva Torró. Allà va arrencar la 8a marxa per la dona treballadora amb inscripcions a benefici de l'Associació per la Promoció de la Dona Treballadora. Avui n'heu tingut una representació, sí, aquí al programa. Es van recaptar aproximadament uns 900 euros a partir de les inscripcions, unes 200 persones que van participar en aquesta marxa. L'altre punt d'atenció era la plaça de l'Ajuntament, on arrencaven els actes que en aquest cas organitzava la comunitat feminista de Calella. Mm. Uns actes que també van incloure la lectura d'un manifest, en aquest cas alternatiu a l'institucional, i la posada en escena de El violador ets tu, aquest himne de protesta per la violència policial que han patit les dones a Xile, que s'ha convertit també en un himne per la lluita independentista arreu del món. Aquí es va fer una petita adaptació. A l'informatiu n'escoltarem un fragment d'aquest El violador ets tu, que van representar aproximadament una 50a de dones, moltes joves, moltes noies joves, participant en aquest acte de la comunitat feminista, que després va convertir-se en una manifestació, en una marxa pels carrers de Calella. I tot plegat, totes aquestes commemoracions, no només aquí a Calella, sinó que a tot Catalunya, a tot l'estat espanyol, arreu del món, doncs, malauradament, van coincidir amb la mort d'una noia al País Valencià, a mans, presumptament, de la seva parella sentimental, una noia de 37 anys, que moria ahir pel tret d'una pistola al cap. Aquestes coses, no?, que mentre el món es mobilitza en defensa dels drets i les llibertats de les dones, doncs aquesta xacra, aquesta veritable xacra, una pandèmia, vèiem ahir molts rètols dient que la veritable pandèmia no era el coronavirus, sinó que sí, sí, ho és en la nostra societat la violència masclista, doncs aquest comptador, aquest tràgic comptador que continua anant a l'alça. Avui a la ciutat és veritat que n'heu seguit parlant, sí, del 8M, i i ha vingut una usuària del programa Créixer, de l'Associació per la Promoció de la Dona Treballadora. Avui a l'informatiu en recollirem el seu testimoni. Més coses. 2.176 euros són la part de la recaptació de la campanya Posa-li pebrots al càncer, sí, de, que tiren endavant conjuntament la Oncolliga amb l'Associació de la Lluita contra el Càncer.
La Federació, sí.
La Federació, sí, exacte. Diem de moment perquè encara falta comptar-hi els diners que es van recollir de Pinedes per acabar de configurar la xifra recollida aquí a l'Alt Maresme en el marc d'aquesta campanya.
Molt bé.
Mira, i 5.000... És que aviat és dit, eh?
Ara,
5.000 treballs s'han presentat aquest any en aquesta edició dels Trofeus Torretes de curtmetratges i de fotografia. Sumant els dos certàmens, 5.000 treballs, Sònia.
Només en aquest any?
Només aquest any.
En aquesta edició, mare meva.
Sí, més de 4.100 fotografies... 4.100 fotografies pel Trofeu Torretes de fotografia i la resta en treballs audiovisuals, el 21% dels quals són dirigits per dones, eh? Una miqueta més del 21%. Són les xifres de participació que sempre són espectaculars en aquest certamen, en aquest festival que organitza Fotofilm Calella, que en breu, en poques setmanes, sabrem el fallo del jurat. I els premis s'entregaran, doncs, en el marc del Festimatge, que començarà el 4 d'abril, acabarà el 26, i aquest any estarà dedicat al 130 aniversari del naixement de Charles Chaplin.
Molt bé, doncs això i més coses a partir de la moment informatiu. Que vagi molt bé. Gràcies,
Gràcies.
Dolors.
Gràcies.
La música del Diego Torres, aquest cantant que va fer aquest himne, que es diu Color Esperanza, i que avui celebra el seu aniversari, cantant argentí nascut tal dia com avui de l'any 71. Amb ell acabem. Demà tornem, com sempre, als vols de les 10, demà, amb una entrevista a l'alcalde de Santa Susana, Joan Campolier, serà demà aquí a la ciutat. Com sempre possible, gràcies al suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Jordi Terma i el Víctor Riera. Us ha parlat Sònia Montanyola. Feliç començament de setmana. Adéu, fins demà.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. El mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia.